La veu de Vila, amb Marçal Llimona.
Les 6 des d'ara i fins les 8 ens apropem a tu. Benvinguts a La veu de Vila, benvinguts a les tardes que connecten amb actualitat, històries i entreteniment. Comencem.
Deja que te cante bajito, que María duerme. Deja que te cante al oído, que mi hija duerme. Deja que te cante bajito, que María duerme. Deja que te cante al oído, que mi hija duerme.
El 30 d'abril del 1977, un grup de 14 dones es van presentar a la plaça de Maig, la plaça de Mayo, de la ciutat de Buenos Aires, Argentina, davant la Casa Rosada, la seu del poder executiu del país. L'objectiu d'aquelles dones, expressar la seva indignació i exigir la veritat sobre la ubicació dels seus fills desapareguts per agents de l'Estat. Tot i la repressió del règim argentí del moment, aquelles dones quedarien recordades per sempre com les madres de la plaça de Mayo, perquè, és clar, què no seria capaç una mare de fer pel seu fill?
Condicional, nadie se te asemeja en tu forma de amar, a cuidar de la mí, la niña de la casa.
Un any té 12 mesos, 365 dies i 8.760 hores. Cadascun dels dies que formen l'any està farcit de dies internacionals i mundials que commemoren coses, que commemoren efemèrides i aniversaris. Com demà mateix, dia 8 de març, que commemorarem el Dia Mundial de la Dona, ple de reivindicacions, sí, també de postals per xarxes socials i algun manifest. Però diumenge, 9 de març, a part, per cert, de ser el meu aniversari, que és una casualitat, però en tot cas la vida continuarà i es parlarà d'una altra cosa, especialment la setmana que ve i l'altra. Segurament tapats per l'actualitat que inunda a tothom, sense excepció d'estímuls, d'algoritmes. Deixem de banda de posar en valor algunes qüestions bàsiques. Les mares. Aquella figura imprescindible a la vida de les persones, la mare que conforma la nostra organització social ja de manera històrica. Hi ha diverses maneres de definir què vol dir ser mare. Diuen les definicions, una d'elles, que és la implicació de la responsabilitat per una nova vida o, simplement, aixecar-se quan s'està cansada i esgotada i, sobretot, no rendir-se mai. Serveixi aquest editorial per reconèixer aquesta històrica figura, aquesta vocació, aquest pilar de la vida de qualsevol dona, és clar, la mare, les mares en plural, i quants més plurals, sempre millor. 8 de març, 18 d'octubre o 10 de juliol, sempre hi són cuidadores, incondicionals, pacients, valentes, però també són les mateixes qui dubten, qui s'enfaden, qui s'equivoquen, ni millor ni pitjor. Això les fa, senzillament, més humanes. Pel Dia Internacional de la Dona, però sobretot per totes les mares del món, les que hi són, les que ja no hi són i les que en definitiva sempre hi seran, que són totes. Avui va per elles, són les 6 i 3 minuts. Benvingut a La veu de Vila.
És tu vida i no entiendo tan descaro com abandonas la mía dejando a tu hija de lado. Se te perdona, abuela Elisa. Amar a María es inevitable. Con su cuerpecillo de niña, más su alma son adorables. Venga a cuidar de tu nieta incondicional.
Vinga, 6 i 5, en aquest divendres 7 de març, divendres plujós, divendres rigorós d'hivern, que no us sembla pas pel mes que som, però ho és. Antonia Moscoso, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Avui amb poques ganes de vindre, eh?
Avui amb poques ganes, eh? Bueno, però
per quedar-se a casa davant del foc, llegir un bon llibre i escoltar música,
per exemple. I quedar-se adormit. Escoltar la ràdio.
Això, escoltar la ràdio.
Per tant, enhorabona a qui tothom que estigui a casa ens estigui escoltant, perquè és el que fa ser aquí avui. Antònia Moscoso, bona tarda. I Ampar Molina, bona tarda. Anem amb tu.
Bona tarda.
Espera, ui, quants micros de cop. T'envaeixen. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Com un pollet aquí, amb aquesta jaqueteta d'hivern.
A l'arribar semblava que la cosa estava molt freda. Esperem que...
Però entres a la ràdio de Viladecavalls i hi ha un caliu aquí dins,
però aquí el caliu...
Que és impossible sentir-se freda.
Es nota. Vol dir que aquesta jaqueta aviat farà nosa.
Farà nosa. Doncs escolta, quan necessitis treure-te-la, te la treus amb tota la llibertat. Mati Segura, bona tarda.
Bona tarda.
Haig de dir que de l'equip del programa, després de jo, perquè el servidor està aquí des de les 4 i mitja, però la Mati avui ha vingut molt d'hora.
Molt d'hora.
De fet, la que més d'hora ha vingut.
Exacte.
Fantàstic. Després el Lluís. Jo crec que hem arribat
hem arribat pràcticament igual que amb el Lluís, eh? Sí, sí. No, però jo he arribat abans, el que ja no trucava i el Lluís m'ha dit truca, que el Marçal està dins.
Està aquí, està dins. Bona tarda, la Mati. Bueno, tu vas amb jaqueta directament,
ja, jaqueta, vull dir,
ja tens fred.
Bé, però sí, de moment encara no em sobra. Vale.
Tenim la calefacció posada, ara està a 25, però bueno, ja anirà pujant això, eh? Comencem la tarda d'avui no sense abans enviar una forta abraçada a un dels col·laboradors d'aquest programa que ja no ens acompanya normalment habitualment en aquest estudi, però que ha perdut la mare, que és la Dolors Carbonell, una veïna de Viladecavalls, molt activa a la vida social i associativa d'aquesta vila, i que a més és molt amiga també era molt amiga del programa, i doncs és aquí ja enviem una forta abraçada a tota la família, Joan Marc especialment, a l'Arnau i a la família, doncs, també per aquesta pèrdua. Per tant, una abraçada, Dolors, des d'allà on siguis. Continuem aquí en directe a Ràdio Viladecavalls. Públic, bona tarda, esteu bé?
Bona tarda.
Esteu fantàstics. Vosaltres, jo crec que de l'estudi, els que millor esteu. Bueno, escolta'm, són les 6:07. Eloi Cortés, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt ben acompanyat.
Bé, sí, eh? Aquí hi ha un caliu que la Mati finalment jo crec que es troba la jaqueta, ja veuràs. Escolta'm, nascut el 96, Sabadell, parlem amb qui és regidor de l'Ajuntament de Sabadell, de fet, qui és vicealcalde de l'Ajuntament de Sabadell, de la ciutat de Sabadell, pel Partit dels Socialistes, en concret, primer tinent d'alcaldia, regidor de serveis a les persones i habitatge. Dos grans àrees, no? Serveis a les persones, habitatge, en un moment on justament el primer cas, que és les persones, doncs està més que mai al centre de tot, però l'habitatge especialment, que és una qüestió, doncs, que la sentim a l'agenda pública. Primera pregunta t'hem de fer, caurem en el mite i en el tòpic habitual, però Terrassa capital, Sabadell capital, com ho portem això?
Sabadell capital, evidentment.
Sabadell capital, evidentment.
M'has fet molt jove, perquè sóc del 92, no del 96.
Del 92?
Però em conservo estupendament.
Doncs corregim.
Corregim,
perquè jo crec que aquí hi ha hagut un error de picatge. Per tant, corregim, nascut al 92.
Però jo t'ho agraeixo.
Any olímpic.
Això de tenir més de 30 anys ho començo a portar malament ja.
Sí, eh? El que passa és la franja ja...
Sí.
Malament. Bueno, doncs del 92, any olímpic, Eloi Cortés, que va néixer a la ciutat de Sabadell, això sí. I ens comentes Sabadell capital, eh?
Sí, sempre. Sí? Ens portem bé amb els companys de Terrassa, però vaja, diguéssim que...
Companys,
eh? Sí, companys...
No, amics no?
No. Companys i coneguts.
Coneguts. Veïns.
Els veïns, sí. Veïns. Prou benvinguts, amb molts reptes compartits, i res, els hi deixem tenir la cocapitalitat per ser generosos.
No? Pobres. Sí. Bueno, sempre quedarà Vila de Cavalls, que en tot cas és territori allò neutre. És el Suïssa del Vallès. Està entre un i l'altre. Havies estat mai a Vila de Cavalls?
Doncs no, ho comentàvem al començat, de pas sí. Però allò de passar-hi una estona o passar un dia, no? I tot i que el dia avui no acompanyi massa, doncs també un plaer estar aquí i continuar descobrint el
municipi. Ens havies parlat fora de micros de la particularitat que coneixes de casa, el Can Trullàs.
Sí, tinc una companya de feina que és de família Trullàs i de fet ja quan em va saber que venia diu, és el meu poble, dic, sí, sí.
Són d'aquests cognoms, Antònia i companyia, que són, sí, que són coneguts aquí a Viladecavalls. Escolta, 6 i 9, com dèiem, amb Eloi Cortés, estem parlant amb Eloi Cortés, vicealcalde de la ciutat de Sabadell. Comencem amb algunes prèvies en aquesta entrevista abans d'endinsar-nos. Veuràs que aquesta entrevista sempre la dividim en un format més, doncs, de conversa, i després aquestes tertulianes fantàstiques, la Mati, l'Empar i l'Antònia, doncs faran alguna pregunta sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo. Digue'm un repte, Eloi, per aquest nou any, per aquest nou curs que comencem, o en tot cas que ja hem començat, però que en fi, que tenim perspectiva.
Jo diria, ho deies tu quan no, el tema de l'habitatge, jo crec que és el gran repte que tenim ara mateix a tots els nivells, qualsevol administració pública, i tot i que els ajuntaments tenim poques competències i pocs recursos, és un dels que més ens apreta, perquè és el que més ens trasllada a la ciutadania i el que més ens trasllada als nostres veïns. I per tant jo crec que és el gran tema d'aquest any, i on hem de començar a veure, i aquí potser parlo més per Sabadell, però algunes solucions i alguns dels projectes que hem de posar en marxa, i en el qual sí que hem de fer passes de gegant per fer tombar la situació. Perquè jo crec que també sent, no, de Sabadell, que és una ciutat de 200.000 habitants però no està dins de l'àrea metropolitana, no és una capital com Barcelona, tenim una realitat diferent que a vegades queda amagada. És a dir, no som Barcelona, però també tenim una sèrie de problemàtiques d'habitatge a la segona corona, que Sabadell, Terrassa i la resta de ciutats del Vallès i pobles del Vallès també pateixen en la seva manera, i crec que també els hem de posar sobre la taula, perquè les solucions de Barcelona, doncs igual, o de les grans ciutats, no són les mateixes que necessitem altres municipis més petits, i per tant doncs jo crec que això s'ha de posar sobre la taula i hem de ser flexibles per donar les respostes que tothom necessita.
Ens podries dir quantes hores dediques al dia al mòbil?
Al mòbil? Moltíssimes.
Sis?
Jo diria que mitjana? Més.
Més de sis.
Jo diria que més. A més a més en porto dos, el meu personal i el de la...
Llavors s'ha de multiplicar.
De la feina, però...
Sis per dos.
Sí, 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 bastant. Sí, sí, sí.
Sí, viure amb el mòbil enganxat.
Sí.
Amb els mòbils.
Amb els mòbils, i si no és amb el mòbil, és a dir, allò amb l'ordinador, contestant correus i moltes reunions. No? El que passa és que si mirés, segurament poques xarxes socials. Cada
sí,
cop menys, sí. És molt de WhatsApp i de correus i de trucades.
Doncs ara que ens dius el WhatsApp, quin és el nom d'un grup de WhatsApp més estrany que podem trobar? Estrany per divertit, esclar, que podem trobar el teu mòbil.
Ostres, que es pugui dir així en públic, no?
Estem en hora infantil, no?
Un que es diu Les Mamarratxes, que és amb tres regidores més de l'equip de govern.
Sort que és l'equip de govern.
Exacte, sí, sí. Que ens portem especialment bé, i allò que doncs, més enllà de treballar també doncs, sortim a sopar i ens ho passem bé,
important,
millor acabar sortint aquest nom.
Què és la política local? Com ho definiries en una frase?
Doncs els problemes més bàsics i la resposta més senzilla. Jo crec que és una de les parts més importants i el que diferencia els altres nivells de la política, no?
Ho percep la gent, això? Aquesta facilitat per arribar a la gent, aquesta proximitat?
Sí, sí? Jo crec que sí. Que la gent, de fet, moltes vegades ens traslladen inclús problemàtiques que no són dels ajuntaments, però com
per
que són...
Per competències, vols dir.
Exacte. Però com que són propers i com que al final també saben, doncs els nostres veïns ja saben que a l'escala viu, no? En el cas, per exemple, que viu un regidor, ens ho traslladen, sigui o no de l'ajuntament, i no ens en podem escapar. Hi ha altres, potser nivells d'administració, que és més difícil que tota la ciutadania o la gent del barri o del teu entorn et conegui, i aquí sí que és més difícil doncs, escapar-te'n, i més fàcil doncs, que es pugui traslladar la problemàtica o les propostes i comentaris.
Què és el que t'agrada fer en el teu temps lliure? Tinc que entens, de sí, temps lliure. Sí, sí. Encara que tinguis els mòbils, diguem-ne, que pots desconnectar.
Doncs llegir.
Llegir?
Sí, 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 llegir és una de les coses que més... Tinc poc temps i m'hi dedico poc, però és una de les coses que més m'agrada. I allò d'estar, el que dèiem fa una estona, d'estar a la tarda llegint amb música o escoltant la ràdio, és una de les coses que més em relaxa.
Ets més de política de carrer o de despatx?
50-50. Perquè crec que s'ha d'estar al carrer per poder conèixer directament la situació, i hi ha vegades que si no vas a casa d'un veí, si no vas a veure una entitat, si no vas a veure in situ el problema, és difícil posar-te la pell d'aquella situació, i després hi ha una part de despatx perquè s'ha de gestionar i s'ha de moure la maquinària de l'Ajuntament, que és molt feixuga, i per tant, doncs, per poder donar resposta, no, a les demandes de la ciutadania, han de poder fer aquesta feina de gestió.
Digue'm un lloc on et perdries.
Doncs mira, a la zona d'Osca, al Delta de Ribagorça, que la família té una casa, i allà és també un lloc on desconnectar. I és bastant aïllat i la veritat és que de tant en tant...
Ideal.
Sí, un cap de setmana encara que sigui. Ja
sense mòbils.
Sí, allà va bé. Allà és més fàcil deixar el mòbil i no fer-hi res a casa.
No fer cas. Vinga, un quart de set de la tarda. Continuem i comencem amb aquesta entrevista, com dèiem, amb l'Eloi Cortés, vicealcalde de l'Ajuntament de Sabadell. Parlava abans de la política local dels ajuntaments, d'aquesta proximitat, de si això arriba al ciutadà, no? Després parlem amb la veu del poble. Però, en tot cas, com funciona l'administració? Si ho haguessis d'explicar una mica allò en paraules també properes, és a dir, que no ens perdem amb els tecnicismes, sinó de quina manera dona resposta a la ciutadania l'administració amb més o menys mesura.
No és tan diferent a una gran empresa, i posant el cas de Sabadell, que hi ha 1.800 treballadors municipals, al final és una gran maquinària amb molt de petites peces i engranatges que ho han de fer funcionar tot plegat, no? I els diferents circuits, no? Com entren les demandes i com surten, i sí que és cert que últimament l'hem fet més feixuga perquè cada cop hi ha més passos a fer, hi ha més tràmits a fer per donar resposta o per poder tirar endavant els projectes, i també que tenim un llenguatge propi que és bastant especial i que això a vegades jo crec que també ens allunya de la ciutadania, el llenguatge aquest d'administració pública, quan fem cartes o comunicats als nostres veïns o els hem d'explicar alguna cosa, a vegades doncs són poc entenedors, no? Per tant, aquesta mena de gran màquina
per la complexitat del llenguatge, sí. No? La comunicació. Com està Sabadell?
Sabadell, jo crec que està en un bon moment, tot i que, doncs, com qualsevol altra gran ciutat, també té els seus petits o no, els seus possibles riscos, no? És una ciutat que jo crec que ara mateix ha recuperat una autoestima que fa temps que no tenia, amb temes que potser no són tant de projectes de pedra, sinó doncs, l'últim any que hem fet la capitalitat de la cultura catalana ens ha servit per posar l'aparador tot el talent que tenim a la ciutat, i per tant jo crec que això és positiu, recuperar aquesta autoestima i que la gent s'hi senti còmoda, i tenim tot i així un pòsit, no, d'una sèrie de problemàtiques que dèiem abans de l'habitatge, l'accés a la feina, el risc també que tenim amb l'ultradreta, no, que entri als barris i que trenqui la convivència, que això és compartit amb d'altres ciutats i pobles del país, no? I hi ha una part de fons que és, doncs, poder donar respostes reals i solucions a la ciutadania, i aquí és on es juga el futur de la ciutat, diguéssim, no? Si no ho fem bé, aquí doncs aquesta autoestima que dèiem es trencarà.
Clar, a Sabadell està al voltant, si no m'equivoco, dels 217.000 habitants, més o menys, que amb una ciutat d'aquestes característiques que encapçala el rànquing de les ciutats més poblades del país, quins són els grans reptes, no, que té la ciutat per aquest 2025?
Em repetiré molt amb habitatge, això és complicat a casa, perquè a més a més sóc el regidor del RAM i per tant em té preocupat. Després hi ha un aspecte també molt important, on potser els ajuntaments no podem incidir tant, però que també és important, que és el de l'accés a la feina i l'accés a una feina digna, que això també és molt important. I després hi ha un àmbit que també comentàvem avui que fa pluja, que és tot el tema de la sequera, de la gestió de l'aigua i com això ens afectarà en un futur, perquè avui plou i ens podem pensar, doncs, que ja està fet, però no estem tan lluny de que de cara a l'estiu, si aquesta situació de pluges no s'allarga, hem de tornar a tenir restriccions, no? I per tant tenim deures per millorar aquesta situació i garantir l'accés a l'aigua.
Clar, Sabadell, de la mateixa manera que també Terrassa, no? I Rodalies, doncs, és coneguda per aquesta capital o aquesta ciutat històricament industrial, no? Almenys en els últims 100 anys, aquesta realitat actualment ha evolucionat, ha canviat força, però en tot cas, per on passa aquesta realitat? És a dir, de què viu la gent a Sabadell, el mateix?
La gran majoria en el sector serveis. És a dir, això ens passa que hi ha un gruix important de la gent que viu a Sabadell que treballa en el sector serveis. Tot i així, la indústria últimament està agafant més força, i sobretot aquella indústria centrada més aviat en les noves tecnologies. Hi ha una part important de la indústria vinculada amb la farmacèutica a Sabadell i encara ens queda un pòsit de la indústria textil adaptada al segle XXI. No és ni de bon tros el que teníem fa 50 anys o encara fa més anys, però encara ens queda un pòsit de indústria textil que és prou important. No? Uh-huh. I aquí també hi ha un repte, que és que tenim molta gent que no treballa a la ciutat, sinó que se'n va a Barcelona o ciutats de l'entorn a treballar, i per tant hem d'intentar generar aquests llocs de treball a la ciutat perquè la gent pugui viure i treballar i no sigui una ciutat dormitori.
Què costa llogar un pis a Sabadell de mitjana?
Uns 700-800 euros.
700-800 euros.
Sí, depèn de la zona, però és la mitjana. Evidentment la zona del centre això puja, hi ha altres zones que pot estar per sota, però estem parlant aproximadament d'uns 700-800 euros.
Quins projectes teniu a nivell d'habitatge a la ciutat?
Doncs ara tenim, aviat començarà una promoció nova de 108 habitatges de lloguer.
108?
Sí, i a finals d'any una altra de 100 habitatges per gent gran. Ja tenim tres complexos destinats només a gent gran. No són pisos tutelats, són pisos amb serveis, uh-huh. perquè són persones majors de 65 anys però perfectament autònomes, uh-huh. i ara en farem un quart amb 100 habitatges, i llavors estem acabant de desenvolupar també el pla local d'habitatge, que ens ha de marcar a partir del 26 les noves promocions d'habitatge que hem de construir.
Clar, perdó que talla, en aquests projectes de construcció de nou habitatge, de mobilització del mercat, quina és la principal dificultat amb què us trobeu com a administració pública?
En aquest cas és el finançament. És a dir, nosaltres tenim, diguéssim que hi ha tres realitats a nivell de país pel que fa a l'habitatge. Tenim un Barcelona que és un volum enorme, l'àrea metropolitana que també té mecanismes, no? L'agència metropolitana, i per tant pot donar cobertura als municipis, i després hi ha tots els municipis que no estem dins d'aquest àmbit. Tenim municipis com Sabadell o Terrassa, que tenim una empresa municipal, i després tots la resta de municipis o pobles que no tenen una empresa d'habitatge, que poden tenir solars o no. I d'això no se'n parla prou. No? Jo crec que aquí el repte és el finançament. Uh-huh. De fet, nosaltres tenim projectes i sol que no ens l'acabaríem, i el que necessitem són que arribin els diners. Sembla que això està començant a canviar amb les últimes notícies del govern de la Generalitat, i és el gran problema. No? De fet, el projecte aquest que deia 108 habitatges, estem pendents de que ens autoritzin l'endeutament, perquè són uns 20 milions d'euros.
20 milions?
Sí. Sí, ja estem allà pendents d'això.
Més coses, el repte també de rehabilitar, no? Sobretot el casc antic, que és on històricament sempre s'acumula més problemes d'habitatge i concretament de rehabilitació d'edificis. Com ho teniu això a la ciutat? Ho teniu ben resolt?
Mira, hem tingut l'oportunitat, la sort, més ben dit, dels Next Generation, uh-huh. aquests fons europeus, que han destinat una part molt important a fer rehabilitació energètica, i ara hem captat uns pràcticament 18 milions d'euros i tenim uns 3.000 habitatges que a data d'avui es podran beneficiar d'aquesta rehabilitació. A Sabadell hi ha 90.000 habitatges, fer una mica la proporció, vull dir que tampoc no vull dir que els rehabilitem tots, però sí que és una xifra molt important, i sobretot perquè a Sabadell tenim una sèrie de barris que són tots aquells polígons que es van construir durant els anys 50 i 60, no? Tota la immigració de la resta d'Espanya, aquella construcció franquista de mala qualitat, que s'ha de rehabilitar, i precisament és un d'aquests, de les principals zones on intervindrem.
De quina manera està creixent, no? De quina manera també enfoqueu aquest creixement poblacional també a nivell de ciutat?
Sabadell no pot créixer tant. De fet, aquí Terrassa, encara que em sàpiga greu dir-ho, creixerà, té més capacitat de créixer, ja ens han superat en població, i té més, també geogràficament pot créixer més. A nosaltres no ens queden massa sectors per desenvolupar, i per tant el repte és com la trama ja consolidada, per tant el casc antic i aquests barris que ja fa, no, els que mencionava abans de la rehabilitació, com els millorem i els fem dignes per la ciutadania que ja hi viu, no? I per tant nosaltres tenim un topall de creixement, no et sabria dir la xifra, això és més dels urbanistes, però potser 230-240.000 habitants, no crec que creixem més en els propers anys, i això serà una ciutat més compacta, però dit així tenim un repte de proporcionar serveis. Hi ha alguns barris que han crescut molt, i per tant tirar línies d'autobús, equipaments públics que ara mateix no estan ni dissenyats, s'han de posar sobre la taula.
Per tant, s'ha sobrepassat una mica en les dimensions de nivell de serveis, etc.
Hi ha barris que han crescut a un ritme que no estava previst, perquè alguns, per exemple, exemple, el barri de Can Gambús ha estat aturat durant la crisi i ara està creixent molt ràpid, i ja ho notem, doncs, que no, la part del transport públic s'ha de redimensionar, perquè els veïns que viuen allà ja ens ho demanen.
Parlàvem d'aquest primer repte, que és el repte que té a veure amb habitatges, són les 6:24. El segon punt que has marcat i que has fixat, Eloi, és la feina digna, no? Quina taxa d'atur té la ciutat de Sabadell?
Mira, aquí m'has enganxat perquè no sabia dir la xifra. Sí que ha baixat, ara estem a nivells del 2008-2009 aproximadament, però no vol dir que ens haguem de relaxar, i aquí el Servei de Promoció Econòmica fa una feina molt important connectant empreses amb persones que volen treballar i ajudant-les a formar-se. La setmana vinent, de fet, tenim una fira de formació professional on es posen en contacte estudiants amb centenars d'ofertes de feina per intentar que surtin d'allà també ja amb una oferta de feina. I després hi ha una part molt important que estem treballant, que és el vincle entre els usuaris de serveis socials i promoció econòmica, que és, doncs, potser donar una resposta d'emergència en el moment que aquella família o aquella persona està més vulnerable, però intentar vincular-la de seguida a promoció econòmica perquè pugui reciclar-se, pugui formar-se i pugui trobar una feina que li permeti tenir un sou digne, que part del problema de l'habitatge també està en el nivell dels sous que tenim.
L'altre gran tema, o temazo, si m'ho permeteu, però és el que té a veure amb una altra de les regidories que portes, que és el servei a les persones, aquí podríem entrar de moltes maneres, però m'interessa especialment, pel context també social-polític que estem, un lema que es va fer famós a aquest país, malauradament, a la ciutat de Vic, amb una campanya que estava protagonitzada per Josep Anglada, per Plataforma per Catalunya, amb el lema de primer els de casa, no? Què et diu aquest lema d'entrada?
Fa l'edat, diguéssim, perquè...
Sent suau, eh?
Sí, sent suau.
Pensa que tenim un botó aquí.
Podem fer la censura, no? No, perquè, a més, sembla que ens n'hem oblidat, d'això ja fa 14 anys, anys, i ara ho tornem a tenir, tant en Vox com en Aliança Catalana. I aquí jo crec que hi ha dos claus. Una és el combat ideològic, perquè hem de fer el combat de les idees i hem de desmuntar les idees racistes i xenòfobes que fan aquests partits polítics, i després hi ha una altra part, que és on els municipis poden contribuir molt, que és, no sé si dir-li el combat de les solucions, però és oferir solucions reals a la ciutadania, no? Hi ha una sèrie de problemàtiques. Aquests partits d'ultradreta s'alimenten en base, doncs, a aquest desencís de la ciutadania o en base a problemàtiques que poden ser més o menys reals, i per tant hem d'oferir respostes reals i directes a la ciutadania en tots els àmbits, i després fer pedagogia. És molt esgotador, però s'ha de fer pedagogia.
No s'ha de desistir.
I jo crec que la ciutadania també ho agraeix. Quan baixes el cos a cos i expliques, trencant a vegades el mite que dèiem abans, no?, aquesta administració que és feixuga, que és llunyana, la ciutadania també agraeix que li donis les explicacions directament, pugui ser o no pugui ser, perquè a vegades és gestionar el no i explicar que aquell projecte no es podrà resoldre o que aquella problemàtica no es podrà abordar. Clar. Però crec que és una de les parts on la política municipal guanya, no?, que és aquesta proximitat, i és fer aquesta pedagogia.
Entenc que la regidoria, Eloi, que ostentes de serveis a les persones, penja també serveis socials?
Sí, és com una àrea global on aquí hi ha serveis socials, esports, educació, drets civils, diguéssim. Després hi ha un responsable per cada àmbit, però sí que és tot aquest àmbit, no? més de serveis a les persones, a banda de les altres àrees d'urbanisme o d'espai públic. No?
Sobre això, que em sembla també un dels sentits majoritaris, que és serveis socials, justament que cal fer més pedagogia, no? Anem a fer pedagogia, tenim l'oportunitat de parlar amb qui és regidor de serveis a les persones a l'Ajuntament de Sabadell, una ciutat gran, no?, com capital de la comarca. Desmentim això dels serveis socials, a veure, el tema dels ajuts, no? Què li diries a una persona que diu que primer els de casa, perquè a tota aquesta gent nouvinguda, immigració, etc., se'ls hi dona, com qui no vol la cosa, una pagueta i van vivint d'això. Com ho expliquem, això?
Doncs que això és evidentment mentida, que ningú ni per ser negre, ni per ser magrebí, ni per ser gay, no?, coses d'aquestes que es diuen, té una paga, i que hi ha una sèrie de criteris extremadament estrictes, que a més tenim el control de la intervenció municipal a l'hora d'atorgar aquests ajuts, i que es fan en base a criteris que són públics, transparents, que són els diners disponibles i la situació de vulnerabilitat. I que evidentment també hi ha una situació, doncs, que les persones que no estan en situació de regularització en el país no poden accedir a determinades ajudes. que això també podria ser obrir un debat, no? Sí, en aquest cas, per donar resposta a això, el fet de no tenir papers t'exclou de tota una sèrie d'ajudes, o de la gran majoria d'ajudes, no? Perquè hi ha molts casos, per exemple, de persones refugiades que han entrat en un programa de refugi, mentre estan dins del programa tenen accés a ajudes, però la que surten del programa passen a estar en un limbo i no tenen dret a cap tipus d'ajuda, no? I per tant, jo sé que és difícil d'explicar perquè a més hi ha molts interessos creuats i aquí, doncs, aquí també l'altra dreta s'aprofita, no? Doncs aquella persona que té un sou que li permet més o menys viure però que no té accés a determinades ajudes perquè ja supera el llindar, doncs l'intenta allò azuzar contra aquell que menys té, no? Jo crec que això és evidentment un error i un aprofitament molt interessat de la situació d'aquestes persones.
Clar, llavors què passa també amb l'ingrés mínim vital, aquesta prestació també dirigida a la prevenció del risc d'exclusió social, de, no, casos de vulnerabilitat, com entra en conflicte també amb aquestes prestacions a nivell municipal que s'otorguen en funció d'uns criteris, evidentment, com deies, reglats per els serveis d'intervenció, secretaria, etc.
No són, en pocs casos és compatible. És a dir, ara sí que cada cop tenim més accés a la informació de la ciutadania quan s'adreça a nosaltres. Podem consultar, no només se'ls atribueixen els moviments bancaris, sinó que també podem consultar amb Hisenda i amb el Ministeri i amb la Sanitat si tenen algun tipus d'ajuda, i per tant, en funció de l'ajuda, ja no són compatibles, perquè nosaltres ja podem veure si aquella persona té algun tipus d'ajuda o no. I per tant, d'aquesta manera tenim aquesta mena de control i podem fer aquest filtre a l'hora d'accedir. I no només hi ha aquest filtre econòmic, sinó també hi ha un filtre que nosaltres li diem al pla de treball, que és la vinculació i el compromís de les famílies en un pla de treball que es fa a nivell social, amb el compromís, doncs, de millorar una sèrie d'aspectes, sigui, doncs, la inserció laboral, sigui la formació, perquè entenem que no ha de ser un vincle continu, sinó que ha de ser, doncs, un procés de millora en el qual podem acompanyar, no? I l'incompliment d'aquest pla de treball pot portar, doncs, a la retirada de les ajudes o que no se'ls otorguin determinats beneficis, com per exemple l'accés a l'habitatge d'emergència, no? Hi ha un pla de treball que si incompleix pot arribar a portar a la sortida de l'habitatge, no? I per tant, hi ha molta feina darrere, les famílies se'ls exigeix moltíssim, i bé, les dades són les que són i intentarem, doncs, com deia abans, fer sempre pedagogia i defensar la nostra feina.
Vinculat al tema immigratori, justament els moviments aquests més populistes, més d'extrema dreta, solen vincular el fet de la immigració amb la seguretat ciutadana, amb la percepció d'una, no, d'una mala seguretat ciutadana. Com desmuntaries aquest mite, si és que ho és, a nivell també, doncs, en fi, de proximitat?
Una mica també amb les dades i repetint amb la pedagogia, i intentant també relativitzar moltes vegades les problemàtiques que es posen sobre la taula. Jo crec que en general no tenim problemes de seguretat, tenim problemes de civisme i de convivència. I a vegades es vol enfocar, i cert que per exemple a Sabadell tenim una situació de convivència molt límit amb alguna ocupació conflictiva, però després hi ha situacions de convivència o d'incivisme que diguéssim, admires els sospitosos i tots tenen, doncs, allò, el seu DNI i són propietaris de l'habitatge i tot el que tu vulguis, no? I per tant una cosa no va relacionada amb l'altra. I aquí és on hem de ser atents perquè no s'aprofitin, doncs, aquestes situacions de convivència i d'incivisme, que són lògiques quan ajuntes 200.000 persones en una ciutat, amb situacions d'inseguretat o que es vulgui fer passar una cosa per l'altra, o temes puntuals d'algun robatori. La setmana passada vam tenir, o les fa dues setmanes, un parell de robatoris violents a Sabadell i ja sembla que ens haguem convertit en el Bronx, no? Bueno, temes molt puntuals que a vegades es fan més mediàtics, ara les xarxes tampoc ajuden, no? Perquè abans potser no fa massa no sortia el vídeo i ara sí que surt el vídeo, i això també contribueix a que es facin
a criminalitzar, no?
Aquests mites, exacte.
Més coses, no sé si voleu apuntar alguna cosa sobre algun d'aquests punts, si no seguirem per després. Aneu apuntant, són les 6:33. Més coses, joves en política. A veure, això hem dit del 92, que del 92 al 96 ja 4 anys, però diguem-ne que clar, ets jove, encara, sí. Et consideres jove, sí. Per tant, clar, tu vas entrar en política que tenies, quants anys tenies?
Vaig començar a ser regidor amb 27 anys.
Amb 27 anys, clar. T'has sentit mai allò de que trobessis algú que et qüestionés l'edat, no? Que tingués un, algun comentari així de dir, bueno, tu que ets jove, no?
Sí, no, a l'Ajuntament jo sempre he estat vinculat a diverses associacions, ja des dels 17-18 anys, uh-huh. I vaig estar durant un temps en una associació d'estudiants quan estava estudiant a la universitat, i em passava, no? Fèiem, quan preparàvem mobilitzacions, per exemple, a la taula hi havia, doncs venia jo en representació dels estudiants, hi havia alguna altra entitat, i després hi havia, doncs, els sindicats de professors, les associacions de mares i pares, uh-huh. i tothom de la taula podia ser, tenia l'edat dels meus pares, no? Per exemple, uh-huh. i aquí sí que notava aquesta condescendència de tens allà un noiet de 20 anys. Uh-huh. També està demostrat que l'edat no és garantia de en molts casos de més coneixement o de, no, més ben saber fer. Per tant, també depèn molt de l'educació que hagis tingut a casa, de com et desenvolupis i de com siguis com a persona, no? Potser l'Ajuntament no tant, però sí que en aquesta etapa prèvia en associacions que sí que ho havia notat, no? Aquesta condescendència de dir, bueno, aquest noi jovenet que apareix per aquí, a veure què ens ha de dir. Però també té una part divertida, que és el de subvertir les expectatives de la resta de gent, no? Arribar com el més jove.
Superar-te.
Exacte, això també és divertit.
Quin sentit té militar en un partit polític avui?
Una pregunta molt... és complicada.
Com ho explicaries, el fet de, no, de tenir un carnet, militar en un partit?
És el sentir-te identificat amb unes idees polítiques, amb una ideologia, i en el meu cas jo sobretot ho vinculo molt en el món municipal, que és la meva via d'entrada en la política, i també la meva via d'entrada en el Partit dels Socialistes, sobretot per poder tocar directament, no, intentar articular respostes als grans problemes que tenim o el que em sembla que eren els problemes que tenia la ciutat, i per tant al final és com una mena de família, no, d'amics i coneguts, amb els quals comparteixes una sèrie de valors per intentar, doncs, aplicar una sèrie de canvis en el teu entorn. I jo crec que té valor, i cada vegada més tenint en compte també la desafecció que a vegades guanyada, també per part de la política, i també posar en valor que no només es pot fer política des d'un partit polític, sinó que des d'una associació veïnal o des d'una entitat cultural també es pot fer política. Una altra cosa és que sigui partidista, però política la podem fer tots, estiguem dins o fora d'un partit, o estiguem en una associació veïnal o en una associació cultural, no? I per tant també reivindicar la política més enllà de les sigles dels partits, que cada vegada segurament s'estila més en aquesta societat que és cada vegada més, més fluida, no? Uh-huh.
Anem a parlar de casa teva. Com està el PSC avui? Està de moda, PSC.
està de moda, i és un moment, diguéssim, per no ser massa allò, com ho diria, és a dir, estem en un bon moment, però també en el moment més complicat, perquè tenim moltes responsabilitats de govern, i per tant les possibilitats de decepcionar encara són més altes.
Per tant, l'exigència és doble.
Exacte. Quan estàs a l'oposició és relativament més fàcil, perquè fer oposició es pot fer millor o pitjor, però no tens les responsabilitats de governar. I quan governes, en el nostre cas, doncs, la ciutat, el país i a l'Estat...
La capital de Catalunya,
exacte, tens el doble d'exigència, no? I per tant, jo crec que és un moment dolç, que crec que en certa manera, doncs, també ens l'hem guanyat i la ciutadania així ho ha volgut, però no ens hem de relaxar, i al final jo crec que tenim un encàrrec molt clar de què hem de fer, i parlant sobretot de uh-huh. Catalunya, que és el canvi més recent, que a més no tenim majoria absoluta, i per tant no ho podem fer sols, i hem de tenir aquesta vigilància de dir, bueno, tenim aquest encàrrec, però igual que ens l'han donat, la ciutadania també ens el pot treure, i com deia, com més responsabilitats de govern, més possibilitats de decepcionar, i per tant més curosos hem de ser.
Què és el que et fa entrar en política, Eloi?
Jo vaig entrar pel món educatiu, perquè el meu pare i la meva mare, els dos són professors de l'escola pública, i vaig començar allò de ser delegat de classe, membre del consell escolar. Un dia va aparèixer a l'institut una associació d'estudiants, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, I a partir d'aquí doncs, em vaig enganxar, no? I vaig entrar en política doncs, fent política estudiantil, defensant els drets dels estudiants i després també a la universitat, en un moment en el qual doncs, era just quan va començar a governar el Partit Popular a Espanya, la Llei Wert, doncs, tot el que va suposar en contra l'educació pública de l'educació en català, i per tant era un moment molt intens, no?, per defensar un sistema educatiu públic de qualitat en català, que era una mica el lema que feien Clar. Servir uh-huh. i la meva entrada va ser aquesta, a través de la defensa de l'educació pública.
Clar, si t'havies de posicionar, ets més dels socialistes de Pedro Sánchez o de Felipe González?
No m'agrada vincular-ho a persones concretes, perquè crec que les idees van més enllà doncs, de que en aquest moment el president sigui Pedro Sánchez, i perquè, home, si hagués de parlar del Felipe d'ara, doncs hauríem d'apretar el botó aquest de, no, de la bocina. Perquè crec que no, és a dir, fa desmereixer feina que va fent al seu moment, no? Jo no estic aquí per, o no he entrat en aquest partit per una persona en concret o una altra, és més aviat per unes idees, i crec que és un error que cometem sovint vincular determinades idees o determinats partits a unes persones, no? Perquè al final, inclús jo mateix a Sabadell, jo ara soc regidor, però tinc el contracte és de 4 anys, per dir-ho així. I per tant, a partir del 27 ja veurem què passa.
Què passa? Què passa del 27?
No ho sé.
No? És l'home fort del govern.
Bueno, sí,
els mitjans diuen això. És l'home fort del govern de Sabadell.
Fins fa 4 dies hi havia el Pol Gibert, no?, que ara marxa de la Generalitat. Jo m'ho prenc com això, com contractes de 4 anys. Quan arribi el moment de renovar les llistes ja mirarem doncs, si el partit, l'alcaldessa vol anar a tornar a demanar-me que hi siguis. Jo també em sento còmode continuant-hi, perquè al final seran 8 anys. I com deia, crec que és això, crec que és més unes idees concretes i no vincular-ho tant als noms i cognoms d'una persona.
Anem en l'eix ideològic per situar-te una mica, per conèixer-te. Tinc que defineixes esquerres.
Sí.
Esquerres, republicà.
Sí.
Ui.
Sí.
Sí, però no?
No, sí.
Republicà però monarquia?
Republicà però molt escèptic de que puguem veure algun dia la república.
Federalista.
Sí,
federalista sí. A favor de dret a decidir?
Sí, però crec que, és a dir,
costa això, eh?
Sí, clar, és que ara estic aquí una mica desentrenat, ara feia temps que no parlàvem del tema.
És que el que està de moda és el PSC i no el procés ara, eh?
Exacte, sí, estic no, a favor del dret a decidir sí, i crec que ens hauríem de repensar tots plegats com hem gestionat els últims anys i com li plantegem a la ciutadania aquesta possibilitat de decidir com vol viure a Catalunya i a Espanya, no? I sobretot fer-ho sense enganyar la ciutadania, que per mi és un part del problema del que hi ha hagut en els darrers anys, i també entenent en quin marc ens movem, tant a nivell de legal com del nostre propi país, com també internacional, i també de la situació que ens podria portar això, no? I per tant, crec que és possible articular-ho, però no sé si ho tenim a prop i si hem de deixar més temps per acabar de guarir les ferides d'aquests últims anys.
L'1 d'octubre què va ser?
Per
del 2017,
vull dir. Sí, per mi va ser un fracàs enorme com a país que arribéssim en aquell moment. La reacció del govern del Partit Popular i l'engany en general a la ciutadania. És a dir, crec que va ser un trencament terrible a la societat, que no és només l'1 d'octubre, és tot el que hi ha previ, el 6 i 7 de setembre i tota la prèvia, i a la vista està, crec, també en com alguns responsables polítics després han explicat que realment no hi havia res preparat per fer aquell salt al buit, no? I per tant crec que hi ha una gran responsabilitat d'haver-nos portat com a país en aquella situació. Jo diria que tant de les persones que ho van impulsar com dels responsables en aquell cas que en aquell moment guardaven Espanya, de no haver volgut o sapigut donar una resposta que no fos la del mur i que no evités el trencament.
On diries, Eloi, que hi ha el fracàs, però jo crec que és un fracàs, de l'estat espanyol en no ser capaços de trobar una solució o una proposta, més que una solució, d'encaix per Catalunya, diguem-ne, que no passi per la Constitució del 78, que evidentment és el marc legal, però que potser es pot superar una mica, no? I anar una mica a buscar, doncs, aquest consens que hi ha com a país.
Jo crec que les possibilitats hi són, que evidentment la Constitució del 78 en determinats aspectes és un corsé que ens limita, sí, però que sense entrar en debats o en disquisicions de si s'ha de modificar, etc., jo crec que la capacitat hi és i les eines hi són, si hi ha voluntat política de poder millorar l'encaix de Catalunya. I de fet, una mica un debat, no?, d'aquests últims dies o d'aquests últims mesos amb la posició del govern de Pedro Sánchez en respecte amb les negociacions amb els partits independentistes i determinades concessions o determinats acords, no? Al final també s'està demostrant que és possible, perquè hi ha una correlació de forces que ho permet. I després jo crec que hi ha una part que ja no és tant, doncs, si es delega X competència, no? o una altra competència, és també una qüestió, doncs, de tractament de cara a la ciutadania.
Mm-hmm. Més coses. Tu ets politòleg.
Sí.
Politòleg. Com vas viure l'anomenat procés? Ara deies, estic desentrenat, però com ho vas viure, que ho veiem també una mica perspectiva?
Home, va ser molt intens per tots plegats, i hi havia aquesta sensació que, a posteriori és molt fàcil fer determinats anàlisis. Uh-huh. I per tant, a posteriori és molt fàcil poder dir sí, és que era evident que els líders del procés estaven enganyant la ciutadania, etc. Una cosa és que en aquell moment no ens ho creguéssim. Uh-huh. Però hi havia una desafecció, és a dir, hi havia un sentiment enorme que jo crec que poques vegades s'ha vist, i no, quan vaig estudiar polítiques no ho havíem vist en cap cas. Uh-huh. Que es va malaguanyar o es va desaprofitar, i d'aquí crec que el desencís o desencant que estem vivint a dia d'avui, no? Les últimes convocatòries electorals, el nivell d'abstenció que hi ha hagut, que això vol dir que hi ha molta ciutadania que no s'ha sigut interpel·lada a participar en política després d'una etapa molt, molt, molt intensa, no? Uh-huh. I això també és una mica un pèndol, és a dir, hi ha hagut una etapa amb molta intensitat política. Això crec que, en certa manera, com que no ha produït uns resultats esperats, ha cremat a molta gent, i ara el pèndol va cap a l'altra banda, que és aquesta banda potser més de la desafecció, i això també és un risc que tenim com a país, perquè ho hem de saber conduir. És molt fàcil que es pugui aprofitar en un sentit negatiu.
Uh-huh. Hem vist que ets militant de federalistes esquerres.
Sí.
El federalisme és viable?
Sí, de fet, aquí a vegades crec que confonem discussions molt teòriques del que l'acadèmia diu que és el federalisme o que és una confederació, o intentem emular-nos o assimilar-nos a altres països, i al final sí, el federalisme és viable, i crec que en certa manera Espanya ja està muntat com un estat federal asimètric. Mm. Perquè no totes les comunitats autònomes, no totes les regions tenen les mateixes competències, no tenen per què tenir-les. Mm. Perquè crec que també és absurd pretendre que hi hagi comunitats autònomes que totes han de tenir les mateixes competències, perquè són realitats territorials molt, molt, molt diferents. I crec que a la pràctica sí que Espanya és un país federal. I aquí tampoc no em vull perdre molt en aquestes discussions a vegades teòriques, que el que fan és una mica confondre el debat, i que fan que sigui difícil d'explicar-li a la ciutadania, no? Un concepte molt teòric del federalisme, al final és dir, escolta, són, doncs, més serveis públics, no?, més pròxims, i que la capacitat de decisió també estigui més pròxima a la ciutadania.
Mm-hmm. Vinga, 7:15, ho anirem deixant aquí abans d'anar amb l'Empar i l'Antònia. Hem parlat abans dels joves, no?, dels joves en política. Sembla que ser jove avui, ser revolucionari avui, passa per ser d'ultradreta, i quan més ultradreta o més extrema dreta, millor. Com ho vius, això?
Clar, no ens en recordem, però ara fa, estem l'any 2025, aviat farà 7 anys que governa el PSOE amb Sumar, Podem, les arribades que tenen a Espanya. I
això és com Convergència, eh? Una mica, cada dia
sí, cada, diferent. Cada dia tenen un nom diferent, sí. No, no els acabem de
però tothom els ubica en Podemos.
Exacte. Jo crec que no hem sigut conscients de que, és a dir, quan la meva generació potser que vam polititzar-nos o vam créixer amb un govern del Partit Popular, doncs aleshores era més fàcil, no? Perquè consideres d'esquerres, no? I tens davant un govern de majoria absoluta que és de dretes. I potser no hem sabut captar el rebuig que generaven determinades polítiques o com al final determinats partits polítics, determinats no, conglomerats mediàtics amb determinats interessos darrere han acabat generant que sigui atractiu en la contra del que governa ara, que és d'esquerres, no?
Clar, que un de cada quatre joves entre 18 i 35 anys avui a Catalunya vegi una dictadura com algo ni fu ni fa, diguem-ne, que vull dir que banalitzar el concepte de dictadura, sí, sí, amb tot el que implica, amb la supressió de drets, amb el, no? Alguna cosa han fet malament? No pot ser, segur, no?
Moltes coses s'han fet malament. Per començar, els que han banalitzat, no? han dit que qualsevol cosa era dictadura i que qualsevol cosa era feixisme, no? Quan es titllava, per exemple, el procés o el moviment independentista o determinats líders independentistes o determinats partits de feixistes o de dictadura, quan en el govern de Pedro Sánchez, que dos per tres se li diu dictadura, no? Acabes buidant de sentit aquest concepte, no? I per tant em sembla que això, que inclús hi ha gent que s'ho pugui arribar a creure, que estem en un país amb menys llibertats quan estem en el top mundial, i vaja, no hem d'anar massa lluny per veure països que no tenen el nivell de llibertat i de democràcia que tenim aquí, millorable, però que no, evidentment no estem allà, no? I per tant donem pel fet moltes coses, i aquí evidentment doncs, hi ha hagut aquest interès en aquesta confrontació i en distribuir aquests discursos, i al final banalitzar el concepte doncs, tant de dictadura com de feixisme, i que s'utilitzés per qualsevol cosa, i això al final ha fet doncs, que no tingui sentit, i que quan s'utilitza es pugui utilitzar tan lliurement com quan deies ara, no? Que hi ha gent que digui, doncs mira, una dictadura no estaria tan malament.
Mira, acabem amb una recreació que ens agrada fer aquest programa de, imagina't que et trobes amb un sopar allò a cegues, que porten amb un sopar i dius, bueno, amb qui vaig, no? No t'ho puc dir, sorpresa. I quan arribes al restaurant et trobes el Silvio Riols esperant-te. Què li diries?
Podria marxar.
Mira cap amunt, l'Eloi. No es pot marxar. L'extrema dreta se la combat, en tot cas.
Bueno, segurament no menjaria perquè no se m'indigestés el sopar, però sí que li preguntaria si realment es creu tot el que diu, no? I intentaria rebatre-li totes les idees xenòfobes i racistes que difon.
El 2027, per on passa? On et veurem?
No ho sé, falta molt.
Saps alcalde?
No.
No t'imagines això?
No. Bé, potser aquí 10 anys ja aparec i algú pot treure aquest vídeo i dir fa 10 anys en una entrevista va dir que no seria. No, jo, costa pensar tant a llarg termini i jo em crec molt això que deia d'aquests contractes de 4 anys. D'aquí 2 anys, quan es plantegi, ja mirem quina proposta també fa l'alcaldessa i el partit, i potser en aquell moment decideixo que vull fer una pausa, no? Perquè també sóc jove i encara queda molt per davant, encara que no sigui del 96, sóc jove. I
ets els 90, queda
exacte, això, els 90. I a vegades fer una pausa també va bé, no? Per tant, perquè si no la perspectiva, sent tan jove, d'estar molts anys en política, crec que tampoc no m'atrau gens.
Vinga, són les 6:52, tenim 5 minutets per fer una pregunta. Empar, comencem per tu, perquè consti en acte que no et deixem fora de fer preguntes, que després em renyes. Va, endavant.
Bueno, jo, des de que tinc gust de raó, jo he nascut a Terrassa i sempre hi ha hagut una rivalitat entre Terrassa i Sabadell que era més de... una rivalitat més de noms que de fets, perquè jo penso que han sigut les dues ciutats més industrials que hi ha hagut en el temps del tèxtil. Llavors, a mi, personalment, quan jo he anat a Sabadell, m'agrada més l'ambient de Sabadell que el de Terrassa. El de Terrassa, sempre, això no ara, jo no sé ara si... Jo a Terrassa no hi visc ara. però en l'època que he estat vivint allà, jo he nascut a Terrassa, era molt poblerí, molt poblerí, molt de poble. A la nit no veies mai ningú, de seguida a les 7, a les 8, a les 9 del vespre ja no veies. En canvi, anaves a Sabadell i hi havia un altre ambient. Era diferent. Tan, sí, sí, tan pròxims i tan diferents.
Ets a Terrassa, dius, vas néixer a Terrassa.
Jo he nascut i viscut sempre espera't fins que vaig venir aquí.
Espera't una setmana de Terrassa, per si de cas.
Vol dir que, clar, ja parlo d'uns quants anys. Jo no sé ara Terrassa si ha evolucionat més, suposo.
Una mica,
bueno,
no?
Sempre s'ha dit allò de...
Sí.
És allò de... És com Reus i Tarragona, no? Que tenim aquesta mena de rivalitat. Sí. És allò que es deia de...
Tardona i Solsona, vull dir, són aquestes coses.
Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell.
I un home de Sabadell,
no?
Sí, sí.
Hi ha diferències socials i culturals que no les veiem, inclús a vegades de què es votava a principis del segle XX o del segle XIX, que expliquen per com som, no? I com, de fet, hi ha un tros, ens vam intercanviar en el seu moment uns barris. Hi ha un barri, un tros de Sabadell que era la Creu de Terrassa,
sí,
i ens el vam quedar nosaltres perquè es votava més d'esquerres a Sabadell i a Terrassa més de dretes, no? I jo crec que hi ha un pòsit, i al final, al marge d'aquestes bromes, jo crec que també també com a comarca tenim molt potencial, no? I per tant, ens fem aquestes bromes i també és divertit, però al final també hem d'anar plegats perquè el potencial del Vallès Occidental amb Sabadell i Terrassa és molt gran.
Problemes són molt semblants, sí, amb els dels també, sí, 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 ciutats una mica grans, mm-hmm, perquè el transport ara mateix, amb els problemes del transport que quan s'ha de treballar fora d'allà on vius,
això és... ho hem notat molt, que ara hi ha més embusos, amb tots els problemes.
Vosaltres
que hi ha de rodalies,
el transport el teniu solucionat?
Sí, clar, nosaltres tenim més transport públic que per exemple llocs com Viladecavalls. Però
segur.
Això...
Segur.
Terrassa sí que, per exemple, Terrassa té una zona més, paguen més diners pel transport públic, una cosa aquelles que tampoc no s'entén massa. Però bueno, si al final els problemes són molt similars. La veritat és que sí que... I després hi ha aquestes diferències culturals, socials, que ens anem passant, no?, de pares a fills.
M'ha agradat molt el que has dit de... que s'ha d'anar al carrer també, s'ha de tenir contacte amb la gent. No solament s'arreglen les coses des del despatx.
50-50, ha dit, eh?
Exacte.
Està bé.
Molt bé.
Anar al carrer per conèixer-ho, exacte, i al despatx per intentar...
Molt bé.
Antònia, som-hi.
Bueno, és que has tocat tants temes que, escolta, jo voldria preguntar moltes coses.
Hauria de tornar un altre dia.
Quan vulguis,
sí,
casa
perquè
teva.
Són moltes coses i dius, no, queda poc temps. Però jo et voldria preguntar, serveis socials és un punt calent, una mica a Terrassa, a Sabadell, mm-hmm, i em sembla que tot arreu. Llavors, jo em penso que es perd, la gent del carrer es perd amb tantes, que si papers, que si és tanta la pressió que hi ha. Llavors no entenc per què la gent també pensa que es donen, pagues a tothom, a qui ve d'allà, la immigració, aquests, l'altre, i realment, quan un d'aquí, tu necessites algú, et demanen una quantitat de coses...
Burocràcia.
Una burocràcia, un has d'esperar un temps, i tot això, no hi hauria manera de fer-ho d'una altra, no sé, d'arreglar-ho d'alguna manera, igual que serveis socials, oi que donem, jo per exemple, tu vens que necessites alguna cosa, jo t'ho dono, però tu a canvi m'has de retornar alguna cosa. Hauria d'haver-hi una mica de canvi. No sé com ho veus tu, això. I sobretot amb la immigració, que hi ha ara un boom. L'altre dia dos nois al carrer em van fer una entrevista perquè feien un treball per l'escola i em van preguntar què pensava de la immigració. Que si quan agafaven un boom...
Què penses de la immigració?
Home, no és que em pensi. Tu imagina't, si ara tots els que hi ha que no tenen papers els fotem a fora, hi ha feines que estan fent
que no
mal pagades... Sí, sí. Que estan per sota de que no tenen res, i dius, que qui la farà aquesta feina? Qui la farà?
És que és això, és una mica el no voler els immigrants.
Aquí
i
està, els volem per una cosa però no els volem, exacte, per les altres. Llavors aquí hi ha un d'allò que dius, ostres...
Bueno, és la perversitat d'aquest discurs, no? Que al final s'ataca els immigrants quan estan resolent o estan fent moltes feines que la gent d'aquí no vol agafar, I el que deies de serveis socials, jo crec que és un dels grans problemes que tenim totes les administracions públiques.
És que és horrorós, eh?
Que ens estem, cada cop, malgrat, encara que ho intentem,
la burocràcia és increïble.
Cada cop ens allunyem,
Llavors, més. Hi ha molts serveis socials que dius, és que haurien de trepitjar més el carrer, però si no poden sortir del despatx, sí. Si tot és burocràcia.
Sí, sí. És un, jo crec que és un dels grans problemes i les, jo que he portat serveis socials directament al mandat passat, les treballadores socials fan una feina magnífica, bueno, i moltes vegades acaben molt
angoixades. I a les tres que tenen, pobretes, sí. Que a vegades sí, sí, dius, ostres, com és que no les cuiden més?
No, no, et dic completament.
Com és que no les cuiden més perquè tenen una pressió increïble i dius, i amb pocs recursos.
Sí.
Perquè tenen molts pocs recursos.
Això, aquesta part és una mica el que dèiem abans de les solucions, no? De com combatre l'ultradreta i aquests discursos. Si la resposta que donem és que has de fer 1.000 papers i torni demà, o és la finestreta de l'altra banda del carrer, aquí hem begut oli.
I per tant,
hi ha part de la solució.
Amb aquests que venen de fora els hi donen, i a mi no. No, si tu no compleixes una sèrie de requisits, tu no tens...
Amb lo complicat que és.
Ah, tu imagina't.
Veure, Antònia, permeteu-me, que el Lluís té una pregunta i, clar, si no, li deixem fer, ja veuràs.
Només li vull preguntar una cosa que no té res a veure amb el que s'ha parlat.
Ui.
Per rentar una mica el cervell.
Obrim un tema nou.
Es va fer carnaval la setmana passada a Sabadell?
Sí.
Gràcies.
Sí, sí.
Ja està. Oita, mira,
veus? I volies anar?
No, perquè aquí aquest poble no es fa el com toca.
Ah. Bueno, clar.
Però per què no es fa quan toca?
Hi ha uns quants municipis que no fan quan toca.
Ah, aquí no m'han...
Jo vaig a tornar per fer una valoració de carnaval.
No indicaré que no voldria que l'Ajuntament de Viladecavalls s'enfadi amb l'Ajuntament de Sabadell.
Per això, no volem conflictes diplomàtics. Eloi Cortés, gràcies per ser aquí, per respondre a tot el que t'hem preguntat. Has estat bé?
Molt bé, molt ben acompanyat.
Ara ja coneixes Viladecavalls una mica, eh?
Ara ja puc dir que conec Viladecavalls i que puc repetir.
Si coneixes Radio Vila, coneixes Viladecavalls, eh? No hi ha gaire més, Com estàs? Estàs bé?
Molt bé i molt contenta d'estar aquí.
Ben tornada, eh?
Molt bé.
Carme.
Bé, com sempre.
Que duri. Va, 5 minuts i tornem. Fins ara.
Ràdio Vila, l'emissora municipal de Viladecavalls.
I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the...
Vinga, 7 i 4 minuts. Com estàs, Antònia? Estàs bé?
Molt bé. Mira, ara mateix anava callant. Em feies callar.
No, jo no faig callar, digo. Goyi, com estàs?
Jo fantàstica. Molt bé, molt contenta. Tenia moltes ganes de vindre.
Ara et feia dies que no et veiem aquí, eh?
Sí, és que no he estat gaire bé.
Estàs millor?
Sí, estic molt més bé, sí. Ara estic amb ganes de fer broma, amb ganes de vindre a veure-us. I molt bé.
Ui,
que ha sigut una sonada.
Sí o no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs endavant, escolta, endavant, endavant. Tu et disfresses?
Pues no, ara últimament no, però m'havia disfressat, sí.
De què, de què?
Bueno, depèn.
Depèn de l'any.
D'Índia, a l'Índia ja ho faig bastant. De pallasso, també.
No s'ha de perdre mai aquest humor, eh?
Mai, inclús quan teníem la botiga nos disfressàvem tots. Les dependentes, ja, sí, molt.
La botiga on era?
Al carrer Colón.
A Terrassa.
A Terrassa. A Terrassa.
Carme, no sé per què, però tu no tens pinta de que et disfressessis gaire.
No. És veritat, ho has endevinat, no?
No et conec ja, eh? Per què?
Mira, perquè a l'època meva llavors estava prohibit. I després, quan es va començar altra vegada a poder-se fer, doncs jo recordo unes veïnes meves que es van disfressar i les vaig trobar tan guapes, molt vestit i tal, però jo, com que era molt tímida, em feia com vergonya.
Eres vol dir que ja no ho ets?
Eh?
Eres tímida, vol dir que ja no ho ets?
Sí, no, a veure, sí, encara ho sóc, perquè a mi no m'agrada destacar en els llocs.
Per això portes sempre aquests blaus, així com més, més apagats, allò que no passis gaire.
Un altre dia aniré vermell, un altre dia aniré rosa.
Molt bé, molt bé, molt bé. Que no perdis els colors.
Sí, m'agraden els colors.
Molt bé. Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, amb un any més, però molt bé.
Amb un any més? Què vol dir això?
Pues que va ser el meu complet.
Per molts anys, eh?
Sí, que el teu serà.
Per molts anys. El meu és diumenge.
Vale.
Ja. Som piscis.
Exacte. Eh? Lo millor dels horòscops.
De l'any.
Això també.
Escolta'm, tu t'has sentit mai qüestionada pel fet de ser dona?
Ui, tant. Moltes vegades. Ara espero que no tant. I ara ja no, eh? Ara ja no poden. No poden cohibir per ser dona, però de molt joveneta sí. Sí.
I quina situació diries que tenen les noves generacions que precedeixen?
Mira, em fa una mica de pena dir-te que no tot el que jo voldria, perquè torno a veure nenes molt joves que es deixen avassallar per altres nanos o per coses que no tindrien que ser així. Vull dir que crec que hem lluitat molt fa molts anys les dones per aconseguir alguna cosa, i que falta molt per aconseguir, i que hi ha molta feina, hi ha molta feina encara.
Roser, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Escolta, com veus tu la situació de les dones actualment?
No la veig gaire bé, sobretot per la gent jove, perquè per mi falta una mica de cultura, perquè l'altre dia en una entrevista per la ràdio i no sabien que havia sigut el general Franco. I vaig pensar, com és possible que aquesta gent jove no sàpiga qui ha sigut aquest dictador? I han tingut una dictadura de molts anys i sembla que no, que tot ha sigut sempre... No s'ha estudiat gens ni mica. I les nenes, hi ha moltes noies, moltes, potser no tantes com sembla, no? que se deixen portar pels nois encara. Se deixen i les avassallen i inclús les maten, que és el pitjor. I no fan res, diu que és igual, que si els pares, potser és que els pares ja ho són. I llavors no li donen importància de que manin ells.
Doncs escolteu, què millor que per parlar d'aquests temes comptar amb dues veus femenines i joves. Eulàlia Santa Susana, Carla Rivera, bona tarda.
Oh, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Ben tornades.
Gràcies.
Aneu una mica a l'uníson, veig, eh? Aneu. Sí, no, ja venia. Escolteu, com veieu vosaltres aquestes reflexions que feien doncs, a nivell de, no, de com està la dona avui, les dones, no? Generalitzant molt, però ara entrem al detall, però una mica com veieu també aquests drets, aquestes reivindicacions que demà 8 de març sentirem, quina lectura en feu?
Jo és que crec que el tema del feminisme és com un tema que abarca tants àmbits de la vida que costa una mica com fer una reflexió, perquè, o sigui, en el món laboral, en el carrer, o sigui, és com que estan molts àmbits en el nostre dia a dia. Jo crec que s'està avançant, sobretot en quant a drets i tot, sembla que està tot molt igual, potser a la pràctica no estan així, i això, jo crec que cada dia i cada any som més conscients i jo ho veig tot en progrés, la veritat. Òbviament sempre hi ha excepcions, hi ha casos, però al final, com el que veiem són els casos com més dolents, jo crec que ens quedem una mica amb això. Però jo crec que la gent en el seu dia a dia i això és més conscient, segur.
Mm-hmm. Hablaria, sí, jo com també, veus.
Sí, penso una mica com la Carla, o sigui, hi ha moltes coses que fa un temps pues, no eren lògiques, o sigui, eren com estranyes d'una manera i ara ens semblen lògiques. Llavors jo crec que sí que en aquest aspecte doncs, s'ha fet un gran pas amb el temps, però sí que penso que també queda molt per fer. O sigui, també crec que hi ha generacions que venen amb nosaltres i això que tampoc estan, no acabes d'estar totalment conscienciats, saps, de lo que és.
Clar.
Que tenen molt guanyat si ho compares amb altres èpoques, però que també hi ha coses que dius... En sèrio.
Què és per vosaltres ser feministes? Ho sou?
Sí, voler la igualtat. No? O sigui, és que...
La igualtat entre home i dona.
Crec que és una cosa com més senzilla de lo que,
s'explica,
sí,
no?
S'explica. És que és, sí, per mi és com la igualtat. És ser igual en tots els aspectes. I és una cosa com molt lògica. Vull dir, és que no té més.
Ser igual a dia d'avui, diríeu, que som iguals els homes
no,
i les dones?
No.
Per tant, queda molta feina a fer.
Sí, per això, exactament. Estem més igual que fa un temps? Sí, estem igual. No.
Clar, les dones ocupen un 6% de les direccions generals de les empreses. Aquesta és la conclusió principal d'un informe de la consultora global McKinsey que apunta que les dones senten que disposen de menys oportunitats de trencar el sostre de vida que existeix a l'hora d'accedir a l'equip directiu d'una empresa. El 6% de les direccions generals de les empreses. Què us diu aquesta dada?
Fa pena.
Sí, que s'hauria de canviar això. Perquè jo crec que després, quan tu realment, almenys en la meva carrera, sí, hi ha moltes més dones que homes. I com pot ser?
Sí, tal qual. I que és com que també desmotiva una mica, no?, sentir-ho. O sigui, és el fet de dir que t'estan dient que ho tens molt més complicat per poder arribar a un lloc, saps? També és això...
És com que pel mateix has de fer més esforços, no?, per haver de demostrar...
Que sí, vals per
i també sí que és veritat, com diu la Carla, la nostra carrera, doncs, dret, sí que hi ha com més noies que més que nois. Però és també, llavors, una noia que estigui fent una carrera que es trobi com en el contrari, sí que sigui una carrera més de nois que de noies... És que ho ha de tenir fotudíssim, saps? No sé.
Us heu trobat mai amb el fet aquest de que pel fet de ser dona hagueu de demostrar, no?, més encara el que un home potser li surt gratis? A l'hora de ser, per exemple, amb una feina, amb una entitat, amb un... No? Sí.
Jo, en aquest aspecte, bueno, clar, també tenim una edat que en l'aspecte laboral i això tampoc hem pogut tirar com...
Pels oients que no us coneguin, quants en teniu?
22. Vull dir, jo que havia fet, he tingut una feina i sempre m'han tractat, o sigui, bueno, realment així com de la meva feina estic jo sola. Llavors en aquest aspecte no m'he pogut comparar. Clar, la carrera és el que diu. Noies, jo en aquest aspecte no em ve res així al cap de dir mira, em vaig trobar amb això. Sí,
quins tres reptes diríeu que té, bueno, la nostra generació, no? Tres reptes.
En general?
En general. L'accés a l'habitatge potser podria ser un.
Sí.
No? Us preocupa això, el fet de pensar en el futur i pensar un lloc on viure?
Sí, sí.
Sí, avui ho parlàvem, de fet, perquè abans de venir aquí, nosaltres som de Cardona i ja us han fet lo dels pisos aquests i hem anat a visitar un pis que
un projecte de rehabilitació de,
sí,
no, de
pisos. Sí, que els he trucat a unes amigues nostres i jo pensava, ai, que bé amb aquest preu tenia aquest pis, perquè jo visc a Barcelona i pago
el mateix
més per una habitació.
Clar. Que són 300 euros?
Que són 300 euros i jo pago més per una habitació.
Per una habitació. Més que un habitatge sencer a una hora de Barcelona, no? Diguem.
Jo penso que són temes molt importants i potser amb la política a jugar una mica a parlar de l'especulació, no? Però no posen solucions reals.
Uh-huh. Per on passa? El tema de l'habitatge, per exemple, per on passa? A nivell de solucions, què faríeu?
Jo crec que és ara mateix on es veu que estan solucionant més, potser és a nivell poble, però no tant des d'una legislació o un poble central. No hi ha mesures reals.
A nivell més municipal, per tant.
Sí,
clar. Si fan solucions, o ara just he llegit que Glòries a Barcelona, però clar, quanta gent pot viure allà?
Clar.
És molt poc en comparació amb tota la gent que necessita.
I que és una diferència com, o sigui, per exemple, aquestes ajudes que es fan amb aquests pisos, és com una diferència com molt gran, no? O tens una cosa, trobes una cosa d'aquestes o et quedes a casa teva, bàsicament.
Clar, directament. Hem dit l'habitatge, el tema de la seguretat us preocupa? Si vosaltres, per entendre'ns, podeu tornar a casa tranquil·les a tenir?
Jo també soc molt cagada, Vull dir, també...
Jo soc més.
Jo, no, o sigui, però és que ni de dia gairebé. Jo soc molt cagada.
És un patiment constant,
sí,
doncs,
Sí, jo soc un patiment constant en aquest aspecte. Però a mi, sí, clar, també és veritat que jo penso, jo per estar segura al 100% necessitaria un poli a cada portal de cada casa, saps? Cosa que és tan impossible. Llavors és com que, no sé...
És que potser també, jo parlo a Barcelona, també la seguretat, potser podríem parlar que és un tema de classe. Perquè, clar, jo penso, doncs jo surto d'una discoteca, m'agafo un taxi, me'n vaig a casa meva i estic tan tranquil·la.
Clar.
Però, clar, i si algun dia jo o algú no es pot permetre aquest
taxi? Un taxi, clar. Aquesta seguretat et blinda, no?, la sortida des del portal d'oci nocturn fins a casa teva, no?
I que també amb aquest tema, llavors també tornem una mica al tema de la dona, no? Perquè vull dir, a mi el que em fa por és trobar-me un home, sincerament. Vull dir, jo vaig caminant cap a casa, que he hagut d'anar sola un dia, em trobo una dona,
cap problema.
O sigui, és que em quedo tranquil·la.
Amb tranquil·litat total.
No cal que corri, perquè jo em foto uns sprints per arribar per anar a casa, vamos, jo vaig tot el dia. A mi em veus... Per Cardona, quan és de nit, jo vaig corrent.
Per Cardona, això,
Sí,
no a Barcelona, Sabadell, Terrassa.
Bueno,
no.
Això ja no té cuento, no? Però jo per Cardona, jo ja vaig que és príncep. Llavors, si em trobo una dona...
I això que Cardona és mínimament petitet.
Sí,
dir que
sí,
no...
però a mi em fa por igual. Jo veig una dona, tranquil·la, tranquil·la. Veig un home, ja com... O sigui, ja
et genera inseguretat.
Em genera inseguretat. Que,
i per què creus que és això, Eulàlia?
Bueno, suposo perquè, al cap i a la fi, què és el que ens fa por de tornar a casa de nit? O sigui, quin és el perill que hi ha? Pues tot això que veiem, pues, de les violacions, de que et facin desaparèixer, bueno, en aquí casos així super heavy, saps?
Extrems.
Però realment és això, o sigui, és el perill que a mi m'han, o sigui, m'han creat, o ja sigui com per la tele, ja sigui a casa, pues, vigilar amb això, i acaba sent, pues, la por que tinc jo, no?
Més temes, com veieu, com valoreu, ara parlem de coses molt globals, anem al 8 de març, que és el que ens ocupa també, però aquest estudi que diu que un de cada tres joves, un de cada quatre joves, no veuria malament viure en una dictadura.
Jo ho veig molt malament. Sí, jo crec que el que passa actualment és que sobretot per les xarxes i això, al final tu acabes veient un clip de 2 minuts on algú aquí fa un discurs que sembla molt
que tan molt real i te'l creus quan t'analitzes aquest discurs, és un discurs molt buit, però com es fa molt èmfasi en aquestes coses, doncs la gent va a la via fàcil, quan realment els joves tenim molts problemes que jo crec que una dictadura no ens els solucionaria.
Però clar, sí, saben, jo penso que també els partits aquests més d'extrema dreta és com que saben tocar temes.
Com per exemple?
Pues no sé, el tema...
No, però quins partits vull dir?
Ah, pues Vox, per exemple, et sap tocar...
Aliança Catalana, no?
Bueno, sí, era un exemple.
Era per si t'enganxàvem, eh?
Sí, sí, no. Saps, però saben tocar temes que pels joves són com... Bueno, depèn quins joves, tampoc sí, és una globalització. Ja. O sigui, a mi Vox no, ni Aliança Catalana no em cridarà en plan de dir, vente, no, sí, no em sentiré atreta. Però sí que hi ha joves com que... Així per rebote, pues, no sé què...
De, és com lo revolucionari,
sí,
no?
Sí, i pues, anar en contra d'una cosa que a ells els hi pot semblar atractiva ja ho generalitza,
és com,
saps?
És com ser antisistema, no?
Sí, és, no sé. És, llavors, pues, jo penso que això, pues, no sé.
Mm-hmm. Clar, vosaltres, Carla i Eulàlia, teniu un entorn que pugui ser proper o conèixer algú que sigui proper o fins i tot votar a uns partits com Vox o Aliança Catalana?
Sí,
coneixem gent.
Sí.
I per què diria que ho fan? Per què diria que ho fan?
Per, no sé, o sigui, és que a mi jo no puc entrar al cap, saps, d'alguna part. O sigui,
ja, ho fan doncs, per anar en contra de,
sí,
del sistema.
Del sistema.
Exacte, és com, hi ha com
sí, per
un rebote.
Tant, en contra dels drets de les dones, per exemple.
Sí. Sí, sí. Vull dir, jo crec que...
És que les dades que parlem són aquestes, eh? Vull dir
sí.
Que...
Si a mi no m'entra al cap com un jove... treballador que s'està intentant independitzar, com pots votar un partit d'extrema dreta que t'estarà limitant tot el que tu bueno, vols aconseguir?
O les dones que voten Vox. O sigui, clar. A mi el TikTok m'han sortit mil vegades allò de a qui em vas a votar? Jo a Vox. Però tu a Vox retrasada, o sigui, en quin moment, saps?
Cuidado que fins les 8
no,
estem en infantil.
Perdó. Però és que és veritat, vull dir, és com... en plan de dir, jo estic votant això perquè...
Si tens un sou de 1.000 euros
sí.
I tu vols votar a Vox...
A un
que no
partit d'extrema dreta, conservador, no?
Saps? És com... No puc entrar al cap de que una persona... O sigui, ja que una persona voti això, no m'entra al cap, però que una persona que a sobre es veuria tan afectada, com pots votar una cosa
clar,
així?
Clar. Vosaltres parleu de política amb els amics? O...
Depèn de quin
amic. Sí, has de saber molt bé amb qui parlar-ne perquè... jo em puc enfadar, o sigui...
Sí?
Sí, no de política en si, però sí com aquests ideals així de...
D'ultres.
Bueno, d'ultres o de comentaris d'aquests de... Com Vox seria molt millor. Saps? O sigui, a mi és una, em crea com una cosa que és com... Sí. No.
Deixem-me preguntar-vos una cosa. És que em sembla interessantíssim aquest debat, eh? A vosaltres us han dit mai feminazi? Feminazi, us han dit.
Jo és que ara he après a callar-me molt i a dir que sí, quan jo realment penso una altra cosa. Però jo abans era més de
combatre
no,
o de...
Combatre i tal.
Clar, però és molt trist també haver d'anar amb el silenci, no?
Sí.
També, de dir...
No, sí, sí. Però perquè també és això, o sigui, també... Jo, és que a mi em venen al cap com un estil de nois en concret, saps? O sigui, no em ve, com la gent en general, però sí com que hi ha... No, és que tenen com una mena de rebot amb aquest feminisme, que és com... Que és el que deia abans, és que jo no vull res més que la igualtat. És que no. És com una cosa tan bàsica...
Que la igualtat.
Però ells
I això
veuen,
no ho entenen.
Ells veuen com que no, que vols
com
la superioritat.
Sí,
sí, exacte.
Amenaça,
que estàs per damunt de tot.
Sí. Clar, llavors,
la igualtat sí. És un benefici per ells, també.
Clar.
Perquè
clar.
Potser ells...
Clar, també aquesta situació ho diuen gent o entorns que estan parlant és un privilegi.
Sí,
no?
Sí. Llavors, no sé, és com que... No sé, és que...
Sí, o sigui, per exemple, els nois jo penso que molts tenen com una motxilla de no poder mostrar els seus sentiments, no poder tenir els comportaments, i al final el feminisme també és com descarregar aquesta motxilla que ells tenen.
Clar.
I ens és un benefici
clar,
per ells.
D'alguna manera creieu que s'ha demonitzat el feminisme,
sí,
el moviment
sí,
feminista,
sí.
Que al final
sí,
és el que diu l'Eulàlia, que és voler i lluitar per la igualtat plena entre
crec
homes i dones.
Un problema del feminisme és que no hi ha un objectiu comú. Llavors també dintre que són totes les persones feministes, hi ha molts nivells de feminisme, cadascú entén el feminisme d'una manera, no hi ha com una persona dirigent del feminisme, per dir-ho així.
que hi ha molts corrents.
Sí, sí, hi ha molts corrents i això fa que a vegades sembla que ens tirem pedres unes a les altres. Clar. Llavors el no ve aquest ideal comú costa molt més d'aconseguir, perquè no tothom entén el feminisme de la mateixa manera.
Mm-hmm. Tal qual.
Més temes. El tema de la immigració. Se n'ha parlat abans en aquesta taula, des d'un punt de vista doncs, des de l'administració. Vosaltres, societat civil, la immigració és un problema, és una oportunitat, és un repte? Com
és
ho viviu?
Repte.
És un repte.
Sí, jo crec, si no, no estic ni a favor ni en contra, jo estic a favor de que es faci correctament.
Uh-huh. Per tant, no a favor de la immigració?
Sí, però regularitzada. O sigui, posant mesures legals i no com ara, que ens tapem els ulls i deixem aquí entrar tothom sense papers ni res. Uh-huh. Però és el que dèiem abans. O sigui, jo crec que està molt bé que vinguin immigrants, però que vinguin immigrants Clar. Amb papers, que treballin, que paguin els seus impostos, i aquí es beneficia les dues parts.
Clar.
Però tenir aquí immigrants al carrer sense ajudes, sense papers,
drets bàsics,
sense res,
no? Dret a l'habitatge i
sobreviure. Uh-huh. Pues delinqui, pues perquè no tenen res.
No, delinqui o explotació directament, explotar-los laboralment, que la majoria no delinqueixen, els exploten laboralment. I n'hi ha molts, eh? I això és una llàstima. Perquè delinqui, quan tu no tens res que menjar, no és delinqui, és ni aniràs a agafar una pera, una poma, el que sigui. Clar. Això és delinqui. Llavors dius, quin... Pues regularitzeu a la gent que hi ha i poseu unes normes.
Clar.
Però la gent que ja està aquí, què fas amb ella?
Els has de regularitzar.
Clar. Uh-huh.
I al final també, perquè jo he vist molts immigrants que volen aconseguir papers perquè estan treballant aquí i necessiten tenir un DNI,
clar.
Però és que hi ha tanta burocràcia que és que és molt difícil.
No
fiquen
fàcil.
No fiquen l'idioma. Hi ha difícils. Sense conèixer,
les portes d'accés no és un...
Jo crec que el repte també hauria de ser com això, no? Pues que...
És un repte, una oportunitat o un problema?
Jo crec que és un repte per la gent de dalt, o sigui...
I per la gent de baix?
Sí, a veure, en quin aspecte?
Vull dir, la gent de dalt vols dir els legisladors,
sí,
administració
sí,
pública, etc.
Penso que nosaltres, al cap i a la fi, no està al nostre abast controlar això, vull dir... Jo crec que ells haurien de ficar una forma de regularitzar-ho que fos el millor possible... per tothom, saps? Perquè hi hagués una harmonia que tingués cabuda per tothom, però que fos de la mateixa manera, o sigui, que fos bo per tothom.
Clar. Però en tot cas sí que segurament és la percepció i com ho vius, el tema, el factor immigració, no? La gent nouvinguda, de qualsevol origen, tu ho vius com un problema, com un repte o com una oportunitat?
Jo personalment? No ho sé. No sé, és que... No
ho
sé.
No ho saps?
No.
Sí, per nosaltres...
A veure, com has dit, un repte, una oportunitat
O un problema?
No. O sigui, un problema si està mal regulat.
Uh-huh.
Una oportunitat, pues, en el cas de que estigués ben regulat, pues, per aquesta gent.
Per fer una acollida, una integració... No?
Però mal regulat i en aquest aspecte així, que no hi hagi cap tipus de control, que no hi hagi cap tipus de manera
clar,
de facilitat per aquesta gent i això... Pues sí que és un problema, mal regulat.
Uh-huh. Més dades. El català a Catalunya, no a la Índia, diguem-ne, el català a Catalunya té un ús habitual del, si no recordo malament, del voltant del 30%. Vosaltres feu servir el català com a llengua comuna diària?
Jo només parlo en castellà amb la meva iaia.
Sí, jo bàsicament. Quan vaig anar a Barcelona a viure, que em vaig donar compte que la gent no parla català.
Clar.
Perquè Cardona, bueno,
sí,
a Cardona sí,
tothom. Sí. És xocant, no? Vull dir, baixar i veure...
Exacte.
Sí.
Vull dir, que és com el fet aquest de que... Crec que tant jo... Bueno, la Carla, perquè amb les amigues de la uni parla castellà, sí. Llavors amb aquest aspecte té com més fàcil, però jo, o sigui, amb la meva iaia sí que em surt el castellà així... Però si jo m'he de ficar a parlar un castellà correcte, em costa i és com, bueno...
Clar, igual que ara el que ven o el que està de moda és ser com més extrema dreta millor perquè és el més antisistema, potser el que està de moda ara també és parlar més castellà que català?
Sí, o jo crec que és...
És a dir, si tu vas a una escola, en un pati, no, sentirem segurament molt més el castellà que el català. Per què creieu que passa això?
Sí, jo crec que és com que la gent s'ha de... O sigui, la gent d'aquí, amb una persona que no entengui el català, s'adapta. O amb una, ja sí, crec que això ha anat evolucionant fins al punt de que si una persona no és que no entengui el català, sinó que utilitza el castellà, doncs tu t'adaptes a aquesta persona. Uh-huh. Saps? No sé. O sigui, jo no he tingut mai com mai aquest cas. Però sí que, a veure, això és una mica com que explico una història que no és meva, però influències que jo veig a dins que parlen del tema del català perquè són aquí, elles ho diuen, pues, que entre elles pues, hi ha un grupet que parlen el català, uh-huh, però per altra banda hi haurà dos noies que són catalanes, les dues entenen el català, s'han conegut en un àmbit on es parlava el castellà i elles entre elles parlen castellà. Llavors és com crec que hi ha
també suposo que té a veure amb els referents, no? És a dir, si amb el tema de les xarxes, no? Si tu estàs acostumat a veure contingut i gairebé tot el contingut és en castellà, doncs evidentment doncs després el que et sortirà és per la castellà.
O amb els nens petits, però si els hi fiques els dibuixos en castellà, doncs quan juguin, doncs parlaran en castellà.
Acabaran jugant amb això,
sí,
no?
Sí, tal qual.
Clar, clar. Vinga, són les 6 i... 7:45 en punt. Anem a parlar d'una cosa, que és el fenomen aquest de l'Isla de les Tentaciones.
Hòstia,
ho mireu?
Sí.
Del públic algú mira? L'Isla de les Tentaciones? Tothom diu que no, però... Com?
Telebasura.
Tothom diu que no, però després són les que més es veuen. Ah, zapping. Vale, ja va sortint, veus? Hem començat amb un no, però després ara ja va sortint, bueno, a veces el lavabo, no sé què, bueno... ho mireu, per tant.
Sí, sí.
Per què diríeu que té tant d'èxit?
Perquè és que són coses fàcils. Sí. O sigui, jo realment, mira, és una mica com que no sé si és correcte o no, però jo quan arribo a casa a la nit a aquestes hores, jo el que necessito són coses així fàcils, veure que la gent està pitjor que jo de la vida.
Sempre hi ha algú pitjor que tu, no?
És com... O sigui, pitjor que jo, no que ho estiguin passant malament, pobra gent, sinó que estiguin així de tarats.
Sí.
Llavors és com que, mira, a mi pues, aquestes coses... Igual que m'agrada la que s'avecina, saps? Jo arribo a casa meva, necessito veure aquestes coses que...
Que et fan desconnectar de la realitat
sí,
i...
Que puc mirar sèries, evidentment, com molt més així sèries, i això també m'agrada, no és que només m'agradi la telebasura. Però sí que és veritat que en el moment de la Isla de les Tentaciones és... M'agrada.
És el moment, no?
És el moment, sí.
Teniu algun grup que comenteu una mica?
Vosaltres
quedeu això,
per mirar-ho.
Quedeu per mirar-ho, eh? Vull dir, això ja és
jo
un fenomen...
Jo quedo amb gent per sopar i mirar.
Clar, és com... Té un punt de socialització, també, no? Clar. Al final, de compartir...
Perquè al final és com... És entretingut, et rius, comentes... I és això el que dèiem. O sigui, justament nosaltres... Les feines que fem són de pensar.
Clar.
I doncs jo no puc estar tot el dia pensant...
És impossible.
I anant a un i tot, i després a sobre arribaré a casa, no em puc ficar jo
a
una
pensar
sèrie
més i a...
que hagi de
sí,
concentrar-me.
Clar, clar, clar,
i a part que també és això una mica, o sigui, jo quan ho veig amb gent i ho veig a la nit és quan m'agrada. Dies d'aquests que no ho he mirat a la nit i dic, ai, vaig a veure què va passar, m'ho miro en 10 minuts perquè és tan poc interessant que em passo tota l'estona així. És com si a mi em donessin un d'això ha passat això, per quan es tornis a estar amb gent el pròxim dia i puguis veure... em serviria,
ja està
saps?
Bé,
però
està
perquè realment o sigui,
per tenir un tema de conversa
sí, no defensaré que és un programa guai perquè és una basura com
és
una...
programa basura
uf,
sí?
El més basura de la tele
a mi m'agrada
però,
a veure, és
però,
que les dades
però,
són les dades
però,
vull dir, és el programa
tele,
més vist
la telebasura et pot agradar la telebasura et pot agradar
sí,
o sigui,
sí.
La telebasura és perquè és un programa que no farem comentaris, no? És com per definir això, però et pot agradar la telebasura.
Clar. Bueno, justament per això, no? Vull dir, és allò de, bueno, quan arribo a casa a les 10 del vespre, l'únic
que
vull és mirar que algú està pitjor que jo, no?
Sí.
Vull dir
que és... A mi quan es discuteixen que ja no entenc res, no m'agrada, no?
Clar.
Però
el perill que jo veig d'això... Perdó, que m'hi fiqui.
No, i tant, i tant.
Però és que el perill que jo veig de tot això és que, us imagineu la gent que està mirant això?
No, clar.
El nivell?
Sí, sí.
Perdona. Jo, bueno, no ho sé.
També jo ho miro pensant que tampoc no és la realitat.
Sí, jo per mi això és com una sèrie. O sigui,
sí.
Jo en el moment en què em fico pensant que això és real i em plantejo que no estigui guionitzat, penso, ai madre. Però jo realment m'ho miro com si fos una sèrie, perquè o sigui, és com les coses que fan o les decisions que prenen i tot això... em sembla com tan allunyat de mi com a persona o com al meu voltant que és com, em sembla que estic mirant una sèrie perquè en cap, o sigui, en cap moment se'm passaria pel cap fer el que estan fent aquella gent i arribar a aquests nivells, no sé, és com
Clar, jo
vaig veure el primer programa per veure de què anava. Un cop vaig veure el que passava, vaig dir, no, perquè demostren molt poca moralitat. Fan molt mal. Entren allà una parella, enamorats i amb ganes de construir una vida en comú. Ah. I al cap de dos dies...
Ja pensava que anaves per un altre punt, eh?
Al cap de dos dies allò ja s'ha acabat, perquè aquella ja s'ha liat amb un altre, o ell també.
Clar. Bueno, és la gràcia, no?
Per això jo prefereixo pensar que no estan tan enamorats, que van allà pels diners i ja està, perquè si realment...
Però n'hi ha que els veus com pateixen, que ploren quan veuen que
no ho he vist mai.
Què passa?
No sé com,
què passa amb Montoya? Què passa?
Ai, Montoya...
És un fenomen.
És un fenomen també, sí. Eh? Vull dir, és el...
Sí. Però això ja independentment de la Isla de les Tentaciones.
Espera, aquí hi ha una tertúlia també, aviam.
Tertúlia paral·lela.
A veure, estimats públic, qui és Montoya, qui és?
Jo no sé, un senyor que anava per la platja cridant que la de sort i deia no te vayas, però no... Vull dir, vaja, quan veig aquestes coses ho deixo córrer, perquè a mi el que em fa pena... És que jo no ho veig, com veieu vosaltres que sou nenes intel·ligentes, fantàstic, perquè veieu, podeu veure si és comèdia o no, però que ho vegin nenes, que es pensen que es podran guanyar la vida o que allò és com tenen que fer-ho, a mi això m'esgarrifa. Qui és aquest Montoya? Dic, no tinc ni idea de qui és.
Tu saps qui és el Montoya?
No l'hi mirada mai, aquesta
sèrie. Tu ets més de com si fos ahir.
Jo no perdo el temps amb aquestes xorrades, tu.
Però és entretingut.
No ho sé.
És que jo no sé qui és el Montoya.
Tampoc saps qui és el Montoya?
Juro que ara sento.
Roser, tu sí que ho saps.
No ho sé, no l'hi he vist mai. A més, no. A més,
però...
No l'havia sentit mai.
Perdona, penso que és una degradació tan gran de la dona.
De la dona.
L'home fa el seu paper. Però la dona... que no m'agrada gens.
Oi.
Trobo que no estic al dia, perquè no sabia qui és el Montoya.
Jo tampoc, eh?
Hauràs de quedar amb la Carla
dia,
i anar-ho a mirar.
Sí, Carla, de veritat.
Que si fas tàpic, quan va passar això a tot arreu sortia aquest, el Montoya corrent.
I què deia?
Ah, no ho sé, només corria, no ho sé.
Potser una marató.
No, una marató d'una altra cosa que no val més.
Ara ho fan.
Bueno, ara no ho sé, quan ho fan?
El reencuentro
falta. Però escolta'm una cosa, tu veies Sálvame?
Jo no veia Sálvame, tampoc.
No.
Escolta, aquí hi ha una mostra molt desajustada del que és la realitat. Com pot ser que llavors aquests programes tinguin tanta audiència?
Doncs no ho sé, jo també m'ho pregunto.
Això demostra la cultura que tenim a Espanya.
Espera.
Això demostra la cultura que hi ha a Espanya.
Però, clar,
més vénen programes d'aquests de telebasura.
Però aquí a casa nostra també, eh?
Escolta, jo tinc una cunyada meva que mira Sálvame, però la tele sense veu i està escoltant el Justo Molinero amb la ràdio.
No.
Això és veritat, t'ho prometo, eh?
Escolta, quina pregunta li voleu fer a l'Eulàlia i a la Carla?
No, que elles vegin aquest programa em sembla molt bé, perquè tenen el cap molt ben amoblat.
Altres coses.
Això ho veuen nenes que no tenen la cultura que tenen elles i diuen, doncs, vinga, doncs a fer el que fan aquestes.
Ho veuen com a referents.
Ho veuen com un...
Més preguntes. Quines preguntes li voleu fer?
No sé, jo les veig, és el que hem dit, molt ben amoblades i em donen molta esperança de que poder no ho tenim tot tan perdut, perquè llavors veus tots aquests programes i veus nenes de 13 i 14 anys que les sents, que parlen d'aquesta gent i que dius, hòstia, doncs el que estan dient és que és el programa que veuen de capçalera. I clar, dius, jo les veig molt bé i que continuïn així, que farem alguna cosa encara.
Farem alguna cosa. Què més?
Podrem anar tranquil·les.
Carme, com ho veus tu?
Jo veig que es perd el temps mirant-se aquestes
coses. Però alguna cosa s'ha de fer.
Sé que hi ha molta gent que s'ho mira, sí que és veritat, però jo no, jo prefereixo més dedicar-me a coses que m'agradin a mi.
Com les has vist, l'Eulàlia i la Carla?
No, les veig molt bé, vull dir que tenen bastant clares les coses, que això és molt important a la vida.
Quin consell els hi dones?
Eh?
Quin consell els hi dones amb 22 anys que tenen?
No, a veure, elles ja són autosuficients per decidir, per escollir, i si s'equivoquen també és bo, perquè la vida
s'aprèn del que has fet malament, no? Jo crec que aquesta... Quines edats tens?
22.
No, i tant.
Però quin consell de vida els hi dones?
No, no, que segueixin així. Sí, sí.
Perfecte. Escolta'm, Goyi, tu has escoltat...
Les altres nanes potser no haguessin dit que veuen aquest programa. I elles
però és la realitat.
Sinceres de que ho veuen perquè s'ho passen bé, no perquè ho tinguin que fer elles. Però això és lo maco. Una altra hagués dit, ui, jo aquest programa no el veig mai. I elles han dit...
És el que heu dit vosaltres i després ha sortit... No, jo quan vaig a la d'allò...
Res més... I em sembla molt bé, doncs, si ho veuen i s'ho passen bé, doncs fantàstic. Sí. És que és el que s'ha de fer.
Escolta, ens explicaven també aquest cas de que tenen aquesta inseguretat de l'hora de tornar a casa, no? Tu com ho veus, això?
Això és que cada dia, en aquest sentit, cada dia estan les coses pitjor. Aquí no anem adelantant, al contrari. Cada dia hi han més coses amb que els hi fan a les noies, que si l'han violat, que si... Doncs és normal que tinguin por. I això, suposo que els pares també pues, les adverteixen de que tinguin cuidado, de que...
I o això que intenten robar-los.
Per això...
Quin consell els hi donaries?
Quin consell? Home, que por que no tingui, però precaució. I el que ha dit ella, abans d'anar-se a peu, agafar un taxi. I no marxar mai soles. O anar, com a mínim, anar acompanyades. Jo això sí.
Més coses, tornem a la taula. El tema de les influencers... tema de les influencers. Seguiu influencers a través de xarxes? Què us interessa sí, sí. més?
No sé. Sí. Jo en general segueixo influencers així com de moda o... Sí. No sé. També però és una mica per entreteniment. O sigui, acaba sent... No re perquè jo em vulgui sentir influenciades per ella perquè realment no m'hi sento. Però sí que és com, no sé, pues a mi m'agrada molt els nens petits, pues segueixo les influencers que tenen els seus fills i pues m'agrada veure-les, pues no sé, amb la seva vida, això, però com a entreteniment, saps? No,
sí, jo crec que és una mica més enllà. Com d'Isla.
Sí,
entreteniment, clar, perquè al final la nostra vida, som conscients que la nostra vida no és ni com la de les influencers, ni com els de la
exacte, Isla. Jo també és com una cosa que, pues, el que deia, ho veig com una cosa com tan impossible i tan llunyana a mi tenir aquesta vida com que és com no em sento identificada amb ella. Sí que n'hi ha alguna doncs, de que m'agrada més o que uh-huh. sento més, bueno, no connexió, perquè evidentment no hi ha connexió, però saps allò de dir, ai, aquesta noia...
Però escolta, a vosaltres us agradaria exhibir la vostra vida d'aquesta manera?
No. Jo no...
Doncs llavors què...
Jo no ho sabria gestionar. O sigui, jo que... No, per exemple, el tipus de públic que puc ser jo, perquè jo crec que sóc un públic sa, entre cometes, de mirar el que pensen i això, però crec que hi ha un públic que és no sa, no? Clar, que és el públic perquè... de l'odi, que és el públic de les comparacions, de les enveges, i crec que tenen moltes coses negatives. Llavors, jo és el que deia, no em sento gens identificada amb elles perquè mai a la vida
elles
podria arribar això.
Diners, no?
Sí, si elles són persones que pues, es volen guanyar la vida així...
Però t'esposes pues tota la teva vida privada
sí.
a que tothom es fiqui i tothom clar. Tingui dret a opinar.
Clar, és que al cap i a la fi estan com... És com és aquest debat, no?, que moltes vegades comentem de fins a quin punt és lícit que una persona critiqui a una influencer.
Clar.
Saps? Perquè, clar, ella realment s'està dedicant a això, o sigui, és que ella t'està exposant la seva vida i en aquesta vida tot el que s'exposa s'ha d'exposar a lo bo i a lo dolent. Però, clar, llavors també ja arriba un punt que dius, però fa falta que una persona hagi de rebre aquest odi. Per exemple, ojalá te mueras, saps? Vull dir, hi ha influències que... És com un punt que dius, com s'ha de gestionar això? Jo no ho sé. Tu
no sabries gestionar.
No ho sabria gestionar. Per tant, jo em quedo a casa meva.
O corrent.
Exacte, corrent per Cardona, però no els estims.
A veure, com acabem això? On us veieu d'aquí 10 anys?
No tinc ni idea.
Us preocupa el futur o hi penseu? O com encareu això?
Jo no penso gaire perquè al final...
Dia a dia.
No tinc un objectiu clar a la vida, tipus, vull ser això i vull viure aquí i vull tal. Però bueno, al final... Pues vaig fent el que crec que m'agrada fer i pues ja
ja et trobaràs.
Sí, no? Donar amb doms i arribar on hagi d'arribar.
Jo, o sigui, sí que és veritat que ara, un cop he acabat la carrera, amb, o sigui,
clar, que respecte fa un any que veu venir l'abril, sí. Que ara estàveu estudiant...
Jo em segueixo veient a Cardona.
Això... Però...
Vale, vale, però això, ja ho tenim, això ja ho tenim.
Això sí que en plan, ho tinc clar i que a mi m'agradaria pues, tenir la meva família, tenir bebès, perquè a mi m'agraden molt.
Sí?
Sí, m'encanta. I els vull tenir jove.
Jove vol dir... Bueno, la següent entrevista
no,
és a les mares?
No, 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 sisplau. No, però d'aquí pues, 6 anys, 7 anys, una cosa així, saps? Vale. Bueno, tampoc jo què sé, no cal que fiquem aquestes exemples.
Això tu queda gravat, eh? Vull dir, que d'aquí 6 o 7 anys et vindrem a buscar i direm, sí. L'Àlia vas dir això el 2025.
No, però sí que jo sí que em veig a Cardona i d'aquesta manera, i és una cosa que per, o sigui, puc tenir família o no, però vivint a Cardona ja que en aquest estil de vida sí que m'hi veig.
El millor que podeu fer és viure el dia, sí. I més que el dia, el moment.
El moment, eh? Sí. En els dos casos jo crec que heu viscut la mateixa realitat, que és viure a Cardona des de petites, néixer a Cardona, sí. I en aquest cas, quan aneu als 18 anys, baixeu a Barcelona a estudiar, viviu allà un temps i també coneixeu aquesta realitat de la metròpolis, de la ciutat, sí. Del moviment, de, no? Però en tot cas sí que, en el cas de la Carla no tant, però en el teu cas, Eulàlia, ho marques molt com el punt de que tu vols quedar a Cardona, que vols fer vida a Cardona, que tal, la Carla continua anant-hi, no? Però sí que potser encara t'hi sents còmode a Barcelona i encara vols estar un temps més. Però sí que és veritat que, bueno, pues que teniu molt aquest arrelament, no? al poble on sí. Sou de tota la vida.
És que ara sí. Ho parlàvem també venint, que, o sigui, per mi, jo sempre, o sigui, a la uni i tal, a tothom qui conec, jo els dic, jo sóc de Cardona. Però perquè per mi és una cosa que també em defineix com a persona.
Clar.
No sé. Per,
jo no em veig deixant de ser a Cardona.
Què és el que us fa sentir orgulloses quan expliqueu que sou de Cardona? Més enllà del tret identitari aquest.
És que jo, o sigui, sento que com que...
Hi ha esperança, eh? Dolors, hi ha esperança, eh?
Sí, a veure, com ho dic això. És com que jo no... O sigui, no sé, m'he de trobar la paraula.
No passa res.
Però jo quan parlo amb amigues meves que són de ciutat, penso que m'han de tenir enveja de viure en poble. Saps? En plan, a mi això de o sigui, a veure, que hi ha coses molt dolentes de viure en poble, evidentment. Però... Saps, això de sortir, anar sempre al mateix lloc, amb les mateixes persones, trobar-te més de persones...
Això?
A mi no. O sigui, a veure, hi ha casos que evidentment sí. O sigui, hi ha casos que tu ara vas a... Jo què sé. És el típic que si no vols trobar-te una persona, doncs te la trobaràs perquè vius
clar,
un poble.
Clar.
Sorry.
Tens tots els números.
Però hi ha moltes coses com aquestes que a mi m'agraden molt, saps? I les festes de poble i tot això, i al meu poble fem això, jo penso, és que és tan guai el que, això, viure això.
I tu
això.
Ho vens també
sí,
com una
jo
cosa.
Sí, jo veig com superguai.
I a més, en el teu cas també expliques la història de Cardona, no? A través de les visites guiades,
sí,
no?
Sí, a part d'això, també. Sí, sí. No sé.
Carla. Què és el que et fa sentir més orgullosa de Cardona, d'aquest
pues,
cas?
A mi,
eh?
Per començar, el fet que jo crec que és un poble amb molta història i molt important en la història de Catalunya. És que, de fet, ara estic fent una assignatura de història del dret i parlem molt de Cardona. I el profe ja, com sap que soc de Cardona, em mira. I
em
jo,
mira.
Sí, i penso, ai, que guai. Dic, l'altra gent no té
clar,
això.
Sí, sí.
I no sé, pues, tot el que es fa... O sigui, jo crec que és un poble que, tot i que cada cop hi ha menys gent, potser... S'intenta molt fer vida, sempre hi ha alguna excusa per fer una festa. I
sí.
En el fons la gent està, jo crec, bastant activa. Uh-huh. Hi ha bastant ambient.
Ja, sí que és veritat que pot haver-hi moments que soni avorrit, perquè realment pues, tothom s'ha avorrit algun moment. Però penso que tampoc ets del tot així. O sigui, jo què sé, el cap de setmana, per exemple, jo no hi ha hagut cap cap de setmana que m'hagi avorrit. Uh-huh. Vull
quins avantatges diríeu que té viure en un poble com Cardona?
Jo és com molt, molt família, no? O sigui, jo, a mi m'agrada, o sigui, jo pensant quan tingui fills, jo no m'agradaria que visquessin a la ciutat, no sé per què, és com, veig a Cardona com el fet aquest de que jo estava molt contenta quan em deixaven suelta per la fira amb els meus patins, o quan, no sé, anava a la biblioteca, jo crec que a Barcelona, una ciutat així, això està com molt més limitat, saps? Perquè evidentment tu no tens aquesta seguretat de dir-li al teu fill, ai, vés
clar,
aquí
clar.
I ja tornaràs. En canvi, a Cardona pues, sí que és una cosa que hem viscut molt, pues, no sé, jo els estius de que els meus pares estaven a la fira i jo quedava amb amigues, pues, avui portem la bici, avui el patinet, avui
la
el
fira,
patí.
Per entendre'ns, és la plaça
sí,
de l'Ajuntament on hi ha una mica
sí.
Tot el moviment, eh?
I llavors, pues, a tu et deixaven lliure si cada 20 minuts vinem a dir hola. Llavors tu passaves a patir.
Això és una cosa feies, que encara es fa, eh?
Sí, feia així i ja està. Però tu corries sol.
Anaves a la teva...
En canvi, a Barcelona, jo penso que jo, si tingués uns fills a Barcelona, seria com... Saps, tota l'estona els has de controlar perquè...
Clar.
Que Cardona, evidentment, pot ser que algun dia passi alguna cosa. Vull dir, podria ser, no és en plan de dir no, nunca va passar nada.
Clar.
No, pot ser que sí. Però a Barcelona és que... No sé, no coneixes a ningú. Saps? A Cardona tu estàs als llocs i és allò del típic de que hi ha amigues més que s'impacten de que saludis a la gent. Adeu, 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 adeu,
clar,
adeu.
Clar. A Barcelona no,
a Barcelona, què has de saludar tu aquesta persona si no la coneixes de res?
De res.
Llavors és com tu estàs a la fira i tu coneixes tota la gent que hi ha a les taules.
Clar.
I si no, és aquesta gent és de fora.
Això es diu, eh?
Sí, sí. Vull dir, jo quan em creo una família penso que aquests potser els tindré a la mina diumenge perquè són de fora segur.
Clar, clar, clar,
saps?
Clar.
És com que ja els distingeixes ja, la gent
aquests
que és
són
de
turistes,
fora.
Segur, sí. No?
Clar, i això doncs, és com guai, no sé.
Clar. Carla, tu com ho veus això també?
Sí, o sigui, a mi m'agrada molt, per exemple, avui estava a casa, estava fent feina, estava agobiada i dic, surto a donar una volta, doncs ja he passat pel bar i he vist la meva tieta, després m'he trobat a la meva iaia, l'he acompanyat a comprar, després a unes amigues i he tornat a casa. I en canvi, a Barcelona, doncs sortiria, però no em trobaria a ningú, o sigui...
És més anònim.
Sortir-te dies a Barcelona, et fiques els teus auriculars, la teva música,
clar,
et despeges, però en canvi que
anònim,
és això.
No? Vull dir que...
Sí, és això, és sí. Com... Pots socialitzar
més. Pots tenir
més.
Sentiment de soledat a Barcelona, sí. No? Vull dir, pots sentir sola.
Clar. És com que sí. A Barcelona pots sentir-te sol envoltat de gent.
Clar.
En canvi, en
és curiós,
un poble...
Eh,
o sigui, segurament hi haurà moments que et sentis sol, però ja trobaràs algú, et saludarà i ja
clar.
No hi ha tanta soledat.
Clar, 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 clar.
Barcelona és una bogeria. Si surts al carrer i sembla que s'acaba...
Riuades de gent, eh?
Sí, sí, sí.
Carla Rivera, Blària Santa Susana, moltes gràcies.
A
Antònia,
tu.
Volies dir alguna cosa?
Sí, jo volia dir alguna cosa perquè m'ha deixat una mica impactada això de la por a anar sola pel carrer. Penso que el feminisme, fins que no arribi el dia que una dona no tingui por a anar pel carrer, aquell dia parlarem d'igualtats.
Sí,
mentre això no passi...
Molt difícil. Molt
per
difícil.
Això,
no.
Això m'ha fet...
L'home i la dona són diferents.
Que
no
encara...
tenim les mateixes...
Les
mateixes mentalitats. És molt diferent un home d'una dona. Ens complementem, però mai un home serà igual que una dona i una dona igual que un home.
A part de que no sigui físicament, perquè no som iguals, però encara jo sóc gran i a mi em fa
no tant,
por
no tant.
Anar pel carrer sola.
Clar.
I sóc gran.
Perquè és
no tinc por de que... Però és aquella d'allò... De...
És el fet de que és això, o sigui, una dona i un home sempre seran diferents i, per exemple, en l'aspecte força... Ens superen moltíssim.
A no ser que sigui
llavors
una d'aquelles que
per
faci...
Això, per això penso que el que és important és com canviar aquesta mentalitat de, i arribar al punt de que tots els homes... O sigui, pensin que o sigui, no els hi entri al cap utilitzar la seva força i la seva superioritat en
contra
aquest aspecte
una
contra una dona.
Aquí està.
Aquí és,
fins que
en el moment
no...
en què això estigui al cap de tots els homes, perquè clar, és que ha d'estar al cap de tots, perquè si no, tu com saps que aquell home ho té clar o no ho té clar?
Sí, sí.
Llavors és com... Per això és com queda tant...
Sí, sí.
Per això ens queda molt i molt i molt.
Sí.
Però
molt lluny, bueno, això està molt lluny, eh? Bueno. Hauria de canviar totalment el ser humà.
Sí.
Escolteu, ho deixem aquí, quan falten 8 minuts per les 8 del vespre. Antònia, què faràs aquest cap de setmana?
Jo aquest cap de setmana tinc convidats a casa.
Ostres, que raro, eh? Que raro.
Sí,
que raro. Quantes persones estem parlant?
8 serem demà.
8?
Sí.
8 vol dir
no,
que has de cuinar per 8,
eh?
8 vol dir que has de cuinar per 8 persones.
Sí, 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 clar, per 8 persones. Faré des del pa fins al postre.
Des del pa fins al postre, eh? Toma ja. Molt bé.
Sí, sí, mira, és el meu, tu.
Molt bé, molt bé. No,
escolta. A mi m'agrada pintar, a mi m'agrada cuinar.
Ja està bé, ja està bé. En part, tu què faràs aquest cap de setmana?
Pues jo fer la meva paelleta per la família.
Veus?
I serem 7.
7?
Sí.
Bueno, Déu-n'hi-do també, molt bé. Molt bé, molt bé.
I tu què faràs?
Eulàlia, Carla, què
no,
feu vosaltres?
No, tu què faràs, Barsalti? Sí, tu.
Jo, bueno, jo celebrar el meu aniversari, que és diumenge.
Hombre,
vull dir que...
Llavors?
Sí, sí, és diumenge.
Important.
Important, important, important. I demà, doncs, mira, faré una mica de tot i res, alhora.
Demà carnaval, bueno, demà carnaval sí, aquí, sí. Però sí, sí. Bueno, doncs pues això, farem una mica el que puguem. Què fareu vosaltres? Pla de cap de setmana?
Demà descansar i diumenge treballar.
Diumenge treballes?
Sí, 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 diumenge toca treballar.
Explicar a Cardona.
Explicar a Cardona una mica.
I en pluja com ho fas?
Mullama.
Clar, perquè més parlem-ne. L'Eulàlia treballa dins la muntanya de sal, per sí. Tant, sot, a quants metres estem parlant?
82.
82 metres sota terra. 83,
sí. Sí, sí. Bueno, en pluja, el bo de la muntanya de sal, o sigui, si és una pluja no és molt forta, tens una estona que et mulles, que és quan surts a fora i t'has d'aguantar i córrer. No hi ha més.
Passes el dia corrent, literal, eh?
Sí, 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 literal. A la nit correré per anar cap a casa, em despertaré i correré perquè no em pilli la pluja. I llavors, el problema és si és una mica més, si és més forta. Clar, si és forta... O sigui, bé, a mi només m'ha passat un cop, que estan a dintre de mi i de sortir per la pluja, però sí que em va passar una vegada que va començar a entrar aigua, 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 aigua. No era jo que digués, si em quedo atrapada, però sí que és com, bueno, marxem d'aquí. Però en general t'aguantes i l'estoneta aquella, pues, que és creuar una passarel·la, has de córrer. Sí, en el cas de la mina, no és preocupant, sí, entre cometes. És preocupant que siguis molt fort, però... Estàs cobert tota l'estona i en principi no ha de passar res.
No se t'ha d'enfonsar la muntanya.
No em diguis això. Si
no. Carla, tu què faràs?
Pues estaré amb la meva família, que molt no tinc mai, pobres, i amb amics.
Molt bé. Cardona.
I tinc un partit de futbol el diumenge.
Molt bé. Bueno, i de fet tens un entrenament d'aquí a...
D'aquí que arribaré tard,
a 40 minuts. No bueno, doncs va, t'alliberem, que si no serà culpa nostra. Sempre podràs dir que la culpa la té Radio Vila i ja està. Jo crec que això ja cobreix. Doncs ens retrobem divendres que ve, divendres que serà 14 de març, aquí a Radio Vila a les 6, amb... Ja ho veurem, no?
No ho sé, perquè sorpresa, sempre.
Bon cap de setmana. Igualment. Que vagi molt bé.
Oh. L'emissora municipal de Viladecavalls, Ràdio Vila. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be
counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
Escolta'ns al 90.8 de la FM, a radiovila.cat, al teu smartphone o tauleta. Porta'ns allà on vagis. Ràdio Vila, aquí trobes el que busques.
Quart i m'he adormit al plat, volen cafeteres i trossets de pa. La teva estrella, el meu circuit urbà, corre, corre, que no queda temps per mai. Anticiclons en totes direccions, sense canvis a la vista ni estacions. Sóc un calaix massa farcit de trons, un telescopi busca l'horitzó. No hi és.
Ombres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes de les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes de les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Més bonica que he trobat. Té 14 pàgines i totes són en blanc. Sento forquilles que fan truites per sopar. Una cerveseta a vespres amb olor de mar. Fa olor de mar. Pedres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Benzina sobre l'astre blau, cau del cel, un radar camina sobre el mar, no hi ha vent, no hi ha vent, 3.000 punts i núvols de cartró, soc del temps, soc del temps. Pedres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i una de passatgers s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen.
90.8 FM. 90.8 FM. Ràdio Vila. Ràdio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. All across the room, you feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why are you trying to be just like the neighborhood? I can see you, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Underneath this, underneath this, oh, do you
Ràdio Vila, l'emissora municipal de Viladecavalls.
Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez soy para ti solo una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo. Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero. Y yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras.
Sabem que t'agrada la ràdio i que sempre has volgut fer un programa però que mai t'has atrevit a donar el pas.
Ràdio Vila.
Ei, que et busquem a tu. Si vols formar part de la família de col·laboradors de Ràdio Vila, contacta amb nosaltres i no deixis passar més temps. Ràdio@viladecavalls.cat. Ràdio@viladecavalls.cat.
Ràdio Vila, 90.8 FM.
Anima't i uneix-te a la Ràdio Municipal de Viladecavalls.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter. Thank you.
90.8 FM.
Ràdio Vila.
Ràdio Vila.
L'emissora municipal de Viladecavalls. Radio Vila.
Come and look at the crazy right now. Your love's coming, looking for crazy right now. Come and look at the crazy right now. Your love's coming.
know when the flow is loco. Young B in the ROC. OG, big homie, the one and only. Sick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been ill in the chain smokers. How you think I got the name over? I've been real, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one.
Radio Vila. 90.8 FM.
Jo escolto Radio Vila.
Sou genial, Radio Vila.
Sempre us escoltem.
Molt fan dels vostres programes.
Al cotxe sempre, Radio Vila.
Radio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camisa durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir e invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
¿Te sientes bien? A un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido.
Aunque miren, no sé, es indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente.
Radio Vila. Aquí trobes el que busques.
when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm protected? Will I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, but I think that I found myself a cheerleader.
Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al circ petit.
Obre la porta, manta el dimoni! Sí que tens la meva elefanta!
Miro la meva bola i veig clarament com et toca la loteria i et cures del refredat.
El nostre estimat pallasso, Enric de l'Enric.
Enric, has de sortir.
No puc, sense nas, no puc sortir.
Dos, un...
Punyeta.
I aquest fort aplaudiment al nostre home va vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
El genís fa màgia, no miracles,
Doncs quin xororamà.
Cada setmana a la Moxiganga. No t'ho perdis.
La meva sort va ser néixer aquí. És un regal que em va fer el destí. La meva terra és l'identitat que m'ha vist créixer i m'ha fet costat. Milers de somnis conviuen junts a la recerca de nous perfums. Obrim finestres de bat a bat, ja ens ha arribat el bon temps. I jo voldria viure sempre així. Només pensar-te em fa feliç. La teva força és la teva gent. Som la bandera que s'escampa al vent. Hi ha una muntanya que sempre acull com una flama que ens dona llum. Les pedres parlen, tenen memòria, són el record d'una bonica història que ens precedeix, que encara és aquí. Obre els teus ulls i la podràs sentir.
volia viure sempre aquí. Fos de dia o fos de nit, veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, el primer pas que ens porta tots a casa. Veig la llum que em portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta. El futur parla d'un nou mandat, el que li escriu la seva societat. Una consciència d'un nou camí, d'una esperança que ja és aquí. El cor obert mirant el món, no ens fa vergonya i així és com som. Que casa nostra és per tothom, portes obertes de sol a sol. I jo voldria viure sempre aquí. Només pensar-te em fa feliç. Veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, el primer pas que ens omple d'esperança. Veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta.
L'emissora municipal de Viladecavalls.
L'emissora municipal de Viladecavalls.
Ràdio Vila. 90.8 FM.
De extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa.
Mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the
baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Ritmo.
styles upon styles upon styles. I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up. That's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Uta, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel, new and improved, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving's the narrative.
Don't stop,
do it like whoop, there it is.
You like that space?
Radio Vila.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todo pueden ver, el joyuelito que te sale. Y el aire cuando pasa, por levántate el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la